Molt bon vespre a tothom. Bona nit, gràcies per estar avui aquí. Gràcies als serveis tècnics, com sempre, que fan possible la retransmissió d'aquest ple pels canals del YouTube. I bé, iniciem el ple del mes de novembre. L'iniciem en una data marcada. Avui és el Dia Internacional contra les Violències de Gènere, 25 de novembre, i per tant, tal com s'ha comentat en Junta de Portaveus, iniciarem aquest ple amb la lectura del manifest, pel qual dono la paraula a la regidora Àngela Bailén, regidora de Feminismes i Igualtats, quan vulguis, Àngela.
Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Manifest del 25 de novembre. Aquest 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, denunciem amb fermesa que les violències masclistes continuen sent un mal intolerable que fractura la nostra societat. Milers de dones, nenes i adolescents pateixen cada dia la vulneració persistent, sistemàtica i sovint invisible dels seus drets humans. És una realitat inadmissible que no ens haurien de permetre ni un dia més. Les violències masclistes són estructurals perquè neixen d'un sistema de relacions de poder desigual entre homes i dones. I es perpetuen arreu del món tornant-se més salvatges en contextos de guerres i conflictes armats. Segons dades de l'Organització de Nacions Unides, una de cada tres dones al món ha patit violència física, sexual o psicològica pel simple fet de ser dona. A Catalunya, l'any 2024 van ser assassinades 13 dones. Des de principi d'aquest any, a tot l'estat espanyol s'hi han comptabilitzat 30 feminicidis. Des de l'any 2003, quan es van començar a comptabilitzar els feminicidis, són 1.325 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles. I tot plegat en un context històric ple de discursos negacionistes i antifeministes que intenten silenciar i confondre. Les dades, tot i que són fredes, són incontestables, sent només la punta d'un iceberg, ja que més enllà de la física, la violència pot prendre moltes i diverses formes, com és el cas de la violència psicològica, sexual, digital, econòmica, obstètrica, de segon ordre, institucional i vicària. L'impacte de patir violències masclistes va més enllà de la persona que les pateix, ja que les conseqüències també les poden patir les persones del seu entorn. Són un mal que ha de ser eliminat de manera urgent si volem una societat justa, democràtica i igualitària. No parlem de fets puntuals, sinó d'una vulneració estructural dels drets humans que impacta en tots els àmbits de la vida, la llar, l'espai públic, la feina, l'àmbit polític i l'institucional. Erradicar-les exigeix canvis culturals profunds, tant en nosaltres com en les estructures de poder que les legitimen. És imprescindible construir un sistema de valors basat en el respecte, la igualtat i l'empoderament de les dones. És responsabilitat col·lectiva i institucional desplegar polítiques públiques que responguin a les necessitats actuals, dotades de recursos i alineades amb l'estàndard de la diligència deguda, per garantir la prevenció i la reparació, així com l'exercici ple dels drets de les dones, les nenes i les adolescents. L'Ajuntament de Castellar del Vallès es mostra ferm amb el compromís de dedicar tots els esforços i recursos necessaris a avançar cap a una societat lliure de violències masclistes. Per tot això, ens comprometem a atendre amb diligència deguda totes les persones que acudeixen als serveis municipals d'abordatge integral de les violències masclistes. Vetllar per la millora constant del treball en xarxa i de la coordinació de tots els agents que intervenen davant les violències masclistes. Continuar treballant plegats i plegades des de l'Ajuntament, la ciutadania, les entitats municipals i el tercer sector per a un municipi just i lliure de violències. Reafirmar el nostre compromís amb el desplegament de les polítiques públiques de país per a l'abordatge integral de les violències masclistes. Erradicar les violències masclistes no és una opció, és una obligació col·lectiva i un mandat democràtic. Perquè volem un Castellar del Vallès lliure de violències masclistes, ni una sola excusa més, ni un pas enrere. Gràcies.
Gràcies, regidora. I ara entrem doncs, a la part resolutiva, amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte anterior. En junta de portaveus no s'ha fet cap comentari al respecte, per tant passem directament a les votacions. Vots en contra de l'acte, abstencions, vots a favor, s'aprova per unanimitat. El segon punt de l'ordre del dia, donar compte de les resolucions d'alcaldia de la 1563 a la 1783. També s'han comentat en junta de portaveus i els petits dubtes que hi havia o aclariments s'han aclarit. I, per tant, passarien al punt número 3, que també és un donar compte, en aquest cas, de l'informe del període mitjà de pagament i morositat, que fa referència al tercer trimestre del 2025 i, per fer-ho, té la paraula el regidor i tinent d'alcaldessa, Rubén Peñalver. Quan vulgui, Rubén.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. En aquest punt, donem compte del període mitjà de pagament del tercer trimestre del 2025. D'acord amb la llei 3/2004, que regula les mesures contra la morositat. Disculpeu, tornem-hi. En aquest punt, donem compte del període mitjà de pagament del tercer trimestre del 2025. D'acord amb la llei 3/2004, que regula les mesures contra la morositat en les operacions comercials i complint amb l'obligació de remetre aquesta informació al Ministeri, informem que el període mitjà de pagament de l'Ajuntament en aquest trimestre ha estat de 12,30 dies. Com fem habitualment, recordem que la normativa fixa que aquest termini ha d'estar per sota els 30 dies. Un trimestre més, l'Ajuntament compleix sobradament aquest requisit establert per la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. I ara passaríem al punt número 4, que tal com s'ha comentat a la Junta de Portaveus, s'explicarà i es farà l'exposició conjunta del punt número 4 i del punt número 5, que és aprovar l'ordre de continuïtat un del contracte de clavegram i l'altre del contracte de servei d'abastiment d'aigua, malgrat que després les votacions es faran per separat. I per fer l'exposició té la paraula el regidor i tinent d'alcaldessa, el Pepe Leiva, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa, i bon vespre a tothom. Avui portem a ple l'aprovació de l'ordre de continuïtat del contracte d'aigua potable i de clavegram. El contracte de gestió del subministrament domiciliari d'aigua potable és vigent al municipi des de l'any 1975. I el contracte del servei de clavegram es va iniciar l'any 2012. Tots dos contractes tenien prevista la seva finalització al mes de desembre d'aquest mateix any. El seu contracte complex i que ve de molts anys, especialment el corresponent a l'aigua potable i tenint en compte que està tot un servei essencial per a la ciutadania, s'ha cregut necessari tramitar una ordre de continuïtat que garanteixi la vigència del contracte i poder completar així de manera acurada la redacció del nou plec de condicions, per lo que proposem acordar l'aprovació de l'ordre de continuïtat del contracte de servei de públic del subministrament d'aigua potable i clavegram. Gràcies.
Gràcies, regidor. Doncs passem al torn d'intervencions. Per part del grup d'Esquerra té la paraula la seva portaveu, la Dolors Ruiz.
Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Un cop més arribem a esgotar totes les pròrrogues d'un contracte. Ara un contracte tan essencial com el de la gestió de l'aigua. I l'equip de govern ens presenta una continuïtat forçada perquè no ha arribat a temps amb el nou redactat. Parlem d'un contracte de 1975, pensat per 10 anys i prorrogable fins a un màxim de 50. 50 anys. Ho hem advertit moltes vegades i, malgrat això, tornem a estar al límit sense un debat real i sense informació clara sobre què estan preparant. I la pregunta és inevitable. S'han despistat? Ho fan per la comoditat de saber que vostès s'ho aprovaran segur o és simple manca de planificació? Considero que és especialment greu arribar a aquest punt perquè hi ha alternatives reals que caldria valorar. Municipis propers com Terrassa i Sant Quirze han explorat i implementat models diferents de gestió de l'aigua. I fa només un mes, Cardedeu i el Masnou han remunicipalitzat el servei de l'aigua. És a dir, opcions n'hi ha i són viables. Altres consistoris obren el debat, estudien les dades i decideixen el millor model per la seva ciutadania. Aquí, en canvi, a Castellà ni tan sols tenim el debat. I les dades, si existeixen, semblen ser exclusives per l'equip de govern. Potser aquesta manera d'anar tirant ens fa perdre oportunitats de millorar els serveis públics i ja és un patró preocupant de l'equip socialista. Només cal veure què està passant amb la redacció del contracte de residus i altres contractes i serveis per constatar una manca de planificació reiterada. Els regidors d'Esquerra som responsables i sabem que votar en contra avui no tindria sentit perquè cal garantir el subministrament. No podem deixar tirar de la gent, però com vostès no van fer els deures, no tenim alternativa que anar a aquesta continuïtat forçada. Això no pot amagar que no han complert amb la responsabilitat dels regidors de govern, que no poden dir que acaben d'arribar i els ha agafat per sorpresa. Fa molt que haurien d'haver previst aquesta situació i evitar arribar de nou a una pròrroga forçada. El que és raonable i el que fan ajuntaments que planifiquen és que abans d'esgotar una concessió tan llarga es faci un estudi seriós de totes les opcions. Aquí, en canvi, no sabem res, ni calendari ni criteris, ni si hi haurà debat, ni si ja tenen decidida una nova concessió sense més. I Esquerra ens preguntem si s'estan plantejant alternatives a l'externalització, si han fet estudis sobre tarifa, estat i rendiment de la xarxa, percentatges de fibrociment i balanç de com han funcionat amb l'externalització durant aquests 50 anys, si tenen previsió de calendarització i si s'haurem a debatre. Ens agradaria equivocar-nos, però tot apunta que el govern no té cap intenció d'obrir aquest debat ni de demostrar que vetlla per l'interès general amb dades sobre la taula. Estan realment defensant els interessos dels castellarencs o simplement continuen fent el que sempre s'ha fet perquè és el camí més còmode? Gràcies.
Molt bé. Per part del grup de Junts, té la paraula el regidor Lluís López, quan vulguis.
Molt bé, gràcies, alcaldessa. Bon vespre. Quan, com avui, ens trobem amb una, en aquest cas dues, propostes d'aprovar un ordre de continuïtat en relació a un servei municipal, hem de dir que la raó d'aquesta figura de l'ordre de continuïtat és garantir un servei públic considerat essencial, com és l'abastiment de l'aigua potable o com la gestió del clavegram, que quedin salvaguardats de manera que no s'interrompin fins que un cop exhaurit el contracte vigent fins ara es pugui formalitzar un nou contracte amb el nou adjudicatari que vingui, o que pot ser fins i tot sigui la mateixa empresa. Però aquesta mesura, la d'aprovar un ordre de continuïtat d'un contracte de gestió d'un servei públic, és una mesura que sempre s'ha de contemplar com a temporal i fins i tot podríem dir d'emergència per evitar un buit de servei que perjudicaria greument la ciutadania. És fonamental entendre que l'ordre de continuïtat és una figura excepcional que ha de cobrir el servei mínim indispensable i de forma justificada per les conseqüències de la suspensió del servei i per la salvaguarda de l'interès públic. I d'altra banda, hem de tenir en compte que una ordre de continuïtat significa que per necessitat imperiosa de servei públic, l'òrgan de contractació, en aquest cas l'Ajuntament de Castellà, col·loca l'empresa concessionària en l'obligació de continuar treballant més enllà d'allò acordat per contracte, fins que es resol la nova licitació. Per entendre'ns, és com una pròrroga extra o una pròrroga de gràcia després d'exhaurir contractes i de les seves possibles pròrrogues previstes. La normativa sobre contractes del sector públic ja determina els terminis de vigència o de durada. Una ordre de continuïtat, en aquest cas dues, fora d'aquestes previsions ens deixa entreveure alguna llacuna en la planificació i licitació dels nous contractes. En aquest cas tenim dos àmbits de serveis bàsics, però, com ha comentat la regidora d'Esquerra, també en tenim una situació similar i que podria acabar abocada a la mateixa solució amb el servei de recollida de residus. Però l'administració té l'obligació de planificar i licitar les successives contractacions amb suficient antelació per evitar arribar a aquest punt. No ho diem nosaltres, ho diu tothom que, més o menys, com l'Observatori dels Contractes d'Administració Pública es refereixen a aquesta temàtica en aquest sentit. En qualsevol cas, necessàriament Castellà depèn de l'abastiment d'aigua, depèn del funcionament del seu clavegram i podem respirar amb tranquil·litat perquè segurament avui queden garantits aquests dos aspectes, ja que l'equip de govern pot aprovar aquests punts. Però per la nostra part, i com que després de la votació queden salvaguardats aquests serveis, nosaltres optem per l'abstenció com a toc d'atenció, sobretot el que hem explicat respecte de la gestió dels contractes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Per part de la CUP, té la paraula la seva portaveu, la Marga Uncins, quan vulguis.
Bon dia. El novembre de 2011 es va aprovar l'establiment del Servei Municipal de Clavegueram i la memòria justificativa, amb l'argument de l'Ajuntament que era necessari per millorar el cicle integral de l'aigua. Han tingut 14 anys, des de l'11 fins al 25, per fer la feina, i ni així han pogut arribar a temps. 14 anys de retard, d'excuses i d'inacció. I ara pretenen allargar la seva continuïtat perquè no han estat ni tan sols capaços de tenir el contracte a punt. En quant al contracte de servei d'abastiment d'aigua potable, la situació és encara pitjor. Al ple del 5 de desembre del 75 es va aprovar l'adjudicació del contracte per l'explotació del servei d'aigües potables a Castellà del Vallès a Saur, posteriorment Sorea, actualment Agbar, sota la modalitat d'arrendament de serveis per un període de 10 anys prorrogables fins a un màxim de 50 anys, finalitzant el període el 5 de desembre de 2025. Des de llavors fins ara, 50 anys després, tampoc s'han pogut estudiar altres sistemes de gestió. Aquest consistori, en 50 anys, no ha estat capaç de fer un estudi d'un model alternatiu de gestió de l'aigua. 50 anys, si us plau. Jo amb 50 anys m'he tret dues carreres universitàries, he aprovat unes oposicions i he criat dos fills. I aquest consistori no ha estat capaç de redactar a temps un trist contracte. D'acord, vostès no porten 50 anys al capdavant del consistori, però sí que en porten gairebé 20. Això vol dir gairebé dues pròrrogues. Temps més que suficient per fer una anàlisi adequada i consistent. Està sobradament demostrat l'estalvi i les avantatges que suposa un sistema públic en la gestió d'aigües. Però, clar, això suposaria innovar i aquest verb no existeix en el seu vocabulari. Com ja m'he expressat en moltes ocasions, són vostès uns mers gestors del dia a dia. Nosaltres, en algun ple, ens hem ofert ajudar-los en aquest tema, ja que és una qüestió que la CUP coneixem bé i hem ajudat a implementar en algun municipi, però no s'ha acceptat mai aquesta col·laboració. Hi ha remunicipalitzacions reals i en funcionament a Catalunya en municipis com Terrassa, la ciutat més gran de Catalunya amb una gestió pública de l'aigua, municipis com Girona o Salt, remunicipalitzacions on la CUP ha tingut un paper important. En total, a Catalunya hi ha més del 55% de municipis que tenen una gestió pública, nombre que va creixent. Però a Castellà encara continuem a l'espera, encara continuem amb sistemes antics i obsolets de gestió. Si en tan poc de temps no s'ha estat capaç de replantejar-se la gestió, en el poc temps que queda abans de la finalització i aprovació del nou contracte, encara es podran fer menys coses. Però nosaltres no podem deixar de repetir els avantatges d'una gestió pública de l'aigua per justificar la nostra postura i el nostre sentit de vot, que entendran que és negatiu. L'aigua és un dret humà fonamental, no és un producte mercantil, no és una font de beneficis per a empreses privades. Així doncs, la gestió ha de prioritzar l'accés universal, la qualitat i la sostenibilitat, molt per sobre de l'eficiència econòmica de les empreses. Nosaltres apostem per municipalitzar els serveis d'aigua, que siguin gestionats directament per l'administració pública. La gestió pública permet una major transparència i rendició de comptes i també participació ciutadana, aspectes que són aspectes claus davant dels reptes de sequera i d'emergència climàtica. Un aspecte que defensem també de manera ferma i que és molt més senzill d'implementar amb una gestió pública és que el sistema tarifari sigui progressiu i que garanteixi que ningú quedi sense aigua per motius econòmics. Cert que hi ha bonificacions i tarifes socials per famílies vulnerables o per sectors amb risc de pobresa energètica i hídrica, però sempre és més difícil implementar aquestes mesures quan l'empresa adjudicatària és una empresa l'objectiu de la qual és el lucre i no el propi municipi. La gestió pública permet també una planificació global del cicle de l'aigua, captació, tractament, distribució, depuració, reutilització. Des de la gestió pública es promouen inversions sostenibles per reduir pèrdues d'aigua, per protegir aqüífers, per fomentar mesures d'eficiència hídrica. Denunciem els contractes amb grans empreses privades que sols estan interessades en generar beneficis empresarials mentre es limita el control públic i es mantenen tarifes elevades. Considerem que la privatització no garanteix qualitat, ni accessibilitat, ni molt menys uns preus adequats. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. Per part de... Ara toca, té la paraula el seu portaveu, Miquel Vilanova, quan vulguis, Miquel.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda, bona nit a tothom. Per no ser reiteratius, amb el dit, amb els diferents representants polítics, nosaltres sí que voldríem comentar des de la nostra modesta posició, és que hem trobat una mica a faltar el que estem demanant en plens anteriors, que és que en molts punts s'obri una miqueta la Junta de Govern i a l'equip de govern i puguem debatre una sèrie de temes com els que ara tenim sobre la taula, que cada vegada conjuntament tots treballant ens donem compte que podem millorar moltes coses i podem aportar. I en aquest cas de l'aigua ens estranya que durant tants anys arribem a aquestes pròrrogues tan forçades. Nosaltres volem treballar per millors solucions. No votarem en contra perquè l'aigua és una cosa bàsica en el funcionament de la vila. El treball de l'aigua en aquest equip de govern, quan va entrar, va fer un pas molt important amb la connexió a Ter-Llobregat. I no tot s'ha de veure d'una manera o d'una altra, però sí que en la nostra part considerem que tots junts podem treballar i podem millorar el funcionament. Gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Té la paraula, si vol fer rèplica, el regidor i tinent d'alcaldessa, el PP Leiva, quan vulguis.
Sí, gràcies, alcaldessa, de nou. A veure, a les consideracions que estem fent, avui estem davant d'un contracte històric, complex i amb un volum de matisos tècnics considerables. Parlem d'un servei essencial que afecta la salut pública, el funcionament quotidià del municipi i el benestar de tots els veïns i veïnes. És per això que la redacció del nou ple de condicions requereix un anàlisi tècnic molt detallat, un espai per explorar les diferents alternatives i trobar l'encaix tècnic jurídic i que sigui impecable. Per aquest motiu i per assegurar la continuïtat del servei, hem proposat avui al ple l'aprovació d'una ordre de continuïtat que permeti mantenir la vigència dels contractes actuals mentre finalitzi la redacció del nou plec. L'ordre de continuïtat només és una fórmula jurídica per garantir que els serveis segueixin funcionant amb normalitat, com estàvem plantejant ara fa una estona, i amb totes les garanties legals i tècniques mentre completa el procés administratiu. Aquesta mesura és, per tant, necessària, prudent i absolutament responsable. Ens permet assegurar la continuïtat dels serveis bàsics per al municipi i alhora garantir que el nou model de gestió que surti de futur sigui sòlid, competitiu i òptim pels interessos de Castellà. És per això que hem proposat avui l'aprovació d'aquesta ordre de continuïtat del model de gestió, tant del servei de públic d'aigua com del servei de clavegueram. Actualment, el nou contracte i tant el model de gestió com el pla de viabilitat ja s'estan redactant i segurament no han arribat al temps que era ara el desembre per poder aprovar tant el model com el pla de viabilitat. La idea és portar-ho al ple del mes de gener, totes dues coses, d'acord? Per poder, durant el primer semestre del 26, poder tenir els plecs de condicions per poder concursar-ho. Estem intentant fer el millor contracte possible, tenir l'empresa contractada ja fa molt de temps per poder fer aquest contracte. Sí, fa 50 anys, jo tenia 2 anys quan va començar aquest contracte i segurament anem tard, però bueno, n'hi ha moltíssimes qüestions tant en l'actual contracte com en el proper contracte que s'han de tenir en compte, que són sobretot el tema d'inversions a la xarxa tant d'aigua potable com de clavegueram. Podem parlar avui del cicle integral de l'aigua, podem parlar de quines són les opcions que poden donar del nou contracte, però avui no estem parlant ni del model ni estem parlant del pla de viabilitat, no estem parlant d'això, estem parlant exclusivament de l'ordre de continuïtat d'aquest contracte. Per tant, tingueu en compte que el que estem parlant és exclusivament d'això i que, tal com plantejava el regidor d'Ara Toca, i que voleu participar, voleu proposar, també, una vegada tinguem tota la informació feta per l'empresa que tenim subcontratada, una consultoria que tenim subcontratada, el que farem serà fer una reunió amb els grups municipals per poder traslladar tant la informació del model de gestió del servei com del pla de viabilitat del proper contracte. D'acord? Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Demana la paraula a la portaveu del grup d'Esquerra Republicana, Dolors, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. A veure, no hi ha hagut debat ni crec que tinguem massa possibilitat de replantejar el model si diu que el febrer voldrà aprovar això i no sé jo quan ens podrem reunir. Però bé, voldria parlar d'un tema que abans no he tractat, que era el tema del servei de clavegueram, perquè vostè em diu que segurament quan es va fer el contracte d'aigües tenia 2 anyets. Però, en canvi, el contracte de clavegueram es va fer l'any 2011. I quan es va fer el 2011 i es va aprovar el 2012, però es va començar a fer el 2011. I quan es va redactar aquell contracte, els regidors del moment van rebre una diagnosi completa de la situació, es van fer fins a 7 reunions de treball, van haver explicacions tècniques i detallades i es van analitzar els objectius del nou model del servei. Això està recollit tant en la memòria com a l'acte del ple del 8 de novembre del 2011, que deia clarament que la xarxa era antiga, extensa, amb molts punts insuficient i difícil de mantenir només amb recursos municipals. Bé, en aquell ple, el regidor de Territori, el senyor Aleix Canalís, va explicar que el contracte del 2011 de 13 anys i amb finalització d'aquí a 2 setmanes, el 5 de desembre del 2025, havia de permetre millorar l'estat del clavegueram, reduir costos de manteniment i garantir el funcionament del sistema amb criteris ambientals i d'eficiència. Va exposar 10 objectius concrets i entre ells el número 7 deia el control i recepció de noves urbanitzacions i dels creixements urbanístics. També va destacar que calia actuar de manera urgent en diversos nuclis del municipi perquè hi havia infraestructures en mal estat i que l'obligació de l'Ajuntament era garantir que tota l'aigua bruta i fecal fos recollida i conduïda correctament cap a la depuradora. Això no era només una qüestió de servei, sinó també de compromís ambiental i d'estalvi per les arques municipals. Però quin és el problema d'avui? El problema és que 14 anys després, una part important d'aquests objectius encara no s'han complert. Ho veiem cada vegada que plou. Tapes d'embornals que salten, els vàters que retornen aigües brutes, baixos i aparcaments que s'inunden al carrer Major, Francesc Layret en Fàbregas, a diversos carrers de Sant Feliu. I encara més significatiu, el cas de Cal Joan Coix, que continua sense una integració plena al sistema, amb mancances que ja constaven com a problemàtiques del 2011. És a dir, la pròrroga que votem avui arriba en un context de deures pendents i que no crec tinguin previsió de fer abans del febrer. Si no, ens agradaria molt saber-ho i segur que els veïns afectats estarien molt contents. I tant, que farem una abstenció responsable, perquè el servei no pot quedar sense gestió. Això és evident, però també volem deixar clar que l'Ajuntament té molta feina a fer en matèria de sanejament i cal pensar que el nou contracte condicionarà el municipi durant molts anys i que no pot arribar al ple tancat sense un debat previ. Si realment volen millorar el servei, evitar inundacions, corregir punts negres i integrar zones amb dèficit, el futur contracte s'ha de definir conjuntament, amb una presentació tècnica clara i completa, amb reunions en què els grups polítics puguem fer aportacions. Ens agradaria equivocar-nos, però tot apunta que el govern no té cap intenció d'obrir aquest debat ni de demostrar que vetlla per l'interès general amb dades sobre la taula. Estan realment defensant els interessos dels castellarencs? No ho sé, ja ho veurem. Gràcies.
Vale. Demana la paraula al regidor de Junts, el Lluís López, quan vulguis, Lluís.
Gràcies de nou, alcaldessa. Nosaltres no hem entrat a debatre cap model ni tampoc entrem en argumentacions programàtiques, sinó que ens centrem en el que tenim entre mans avui, el fons de l'assumpte, i l'entenem. Entenem la necessitat que ha explicat des de la posició de regidor de govern de continuïtat, d'atorgar aquesta continuïtat al servei i les seves explicacions sobre la complexitat de redacció i preparació de la nova contractació, tot això ho entenem. Però és que amb tot, fins i tot amb totes aquestes explicacions, per nosaltres no queda justificat de cap de les maneres haver-nos abocat a aquesta situació que s'ha pogut evitar. Gràcies.
Gràcies, regidor. Doncs no sé si vol acabar amb una rèplica al regidor, com vulguis.
Jo li torno a dir a la regidora d'Esquerra, avui portem l'ordre de continuïtat del contracte de clavegueria i servei d'aigua potable. Una vegada tinguem aprovada aquesta ordre de continuïtat, farem una reunió amb l'empresa que està preparant tota la documentació per parlar del model de gestió i per parlar del ple de viabilitat del proper contracte. Una vegada que fem tot això i tinguem tota aquesta informació en el debat suficient, el que farem serà aprovar els plecs. Però clar, vostè confon les coses que s'han fet durant aquests anys de que tenim problemàtiques, que s'han fet moltíssimes millores a la xarxa, a tot el servei integral de l'aigua, tant al clavegueram en alta i en baixa, com a nivell d'aigua potable. Ara fa una estona feia el regidor de la CUP, feia esment, o sigui, de la CUP, perdó, d'ara toca, feia esment a la millora que vam fer el seu dia de connexió de l'aigua Ester-Llobregat, que això ha evitat segurament que tinguéssim molts talls d'aigua durant la sequera i que hem tingut garantit el servei d'abastament d'aigua potable. S'han fet millores a nivell del servei clavegueram i s'han fet moltíssimes millores a nivell d'aigua potable. I una de les coses més importants és veure quina és la necessitat a nivell d'inversions que pot tenir aquest contracte, que segurament serà el que condicionarà, igual que va fer-ho el 2011 i el 2012, la quantitat d'anys o el període de vigència que tindrà el nou contracte. La idea és no anar a un contracte massa llarg, però segurament les inversions que s'han de fer a la xarxa serà la que marcaran aquestes dates. La nostra idea és no anar a un contracte molt llarg, però segurament les inversions necessàries a fer seran les que marcaran aquesta vigència.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs, fetes aquests aclariments, passaríem a la votació del primer punt, que és el punt número 4, aprovar l'ordre de continuïtat del contracte de clavegueram, contracte 11.00015 i contracte 25.00133. Per tant, vots en contra, el grup de la CUP, abstencions, el grup de Junts i Esquerra Republicana, i vots a favor, l'equip de govern, i ara toca. Passem al punt número 6, el punt número 5, aprovar l'ordre de continuïtat del contracte de servei d'abastiment d'aigua potable, contracte 75.001 i contracte 25.00125. Vots en contra, el vot de la CUP, abstencions, el grup de Junts i Esquerra, vots a favor, ara toca, i l'equip de govern. I ara sí, passaríem al punt número 6, aprovar inicialment el conveni urbanístic amb les juntes de compensació del Pla Parcial Urbanístic 02, Can Bages, subsector 1 i 2, i per fer-ho té la paraula el tinent d'alcaldessa, Joan Creus.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bona nit a tothom. Bé, el conveni urbanístic de Can Bages representa una oportunitat estratègica pel desenvolupament econòmic de Castellar del Vallès. Estem parlant d'un sector planificat urbanísticament des de l'any 99, amb un pla parcial aprovat el 2004 i un primer conveni signat el 2007, que va permetre impulsar bona part de la seva urbanització. Gràcies a aquella actuació, avui el sector disposa ja de les principals infraestructures definides i es troba a la recta final, amb una única assignatura pendent: completar el sistema de sanejament, imprescindible per poder recepcionar l'obra i activar tot el seu potencial industrial i econòmic. L'objecte del nou conveni que avui es proposa aprovar inicialment és precisament aquest: actualitzar i liquidar les obligacions del conveni del 2007 i fer possible la finalització efectiva de l'urbanització del sector i la seva recepció per part de l'Ajuntament. Aquesta recepció és un requisit previ imprescindible per a la reactivació de l'àmbit com a sòl industrial operatiu, amb un impacte directe en la generació d'ocupació i en el creixement econòmic local. Amb aquest pas es consolida un sector llargament planificat i s'obre la porta a noves oportunitats empresarials al municipi. El contingut del conveni es concreta en tres grans blocs de compromisos. Per una banda, formalitzar la solució definitiva del sistema de sanejament mitjançant la instal·lació d'una estació de bombament que permetrà conduir les aigües residuals del sector fins a l'estació depuradora municipal existent. Per altra banda, dur a terme una auditoria tècnica de l'estat de conservació de les obres ja executades. Si bé la urbanització està gairebé completada, l'Ajuntament ha requerit aquesta auditoria per garantir la recepció del sector en condicions òptimes, analitzar possibles necessitats d'actualització i executar les actuacions correctores que se'n derivin. I en tercer lloc, liquidar les obligacions econòmiques pendents derivades del conveni del 2007 per un import conjunt de prop de 140.000 euros, 107.671 corresponents al subsector 1 i 6.820 al subsector 2, que les juntes de compensació abonaran al consistori un cop el conveni sigui aprovat definitivament. A més, el conveni dona resposta a altres aspectes rellevants, com la confirmació dels sistemes d'aigua i electricitat ja executats, la finalització de la rotonda de la B-124 i la possibilitat de simultanejar l'acabament de les obres amb l'atorgament de llicències urbanístiques condicionades, facilitant així l'activació ràpida del sector per a usos productius. Pel que fa a la tramitació administrativa, el procediment inclou l'aprovació inicial per part del ple, l'exposició pública durant un mes, l'aprovació definitiva un cop resoltes les al·legacions i la inscripció al registre, al registre de planejament urbanístic de Catalunya i al registre de convenis de col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta aprovació, l'Ajuntament posa les bases per culminar un projecte llargament treballat, jurídicament sòlid i tècnicament viable que ha de repercutir positivament en el conjunt del municipi. És per aquests motius que portem a la consideració del ple els següents acords. En primer lloc, aprovar inicialment el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Castellar del Vallès i les juntes de compensació del Pla Parcial Urbanístic 02, Can Bages, subsectors 1 i 2, per a l'actualització i liquidació de les obligacions pendents del conveni subscrit el 26 de novembre de 2007, d'acord amb la proposta consensuada per les juntes de compensació amb la incorporació de la clàusula legal indicada a la part expositiva, així com l'annex de liquidació de les obligacions econòmiques pendents. En segon lloc, sotmetre el document a informació pública pel període d'un mes mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament i, en tercer lloc, notificar aquest acord a les parts interessades i traslladar-lo a les unitats de treball intervinents. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Intervencions per part d'Esquerra. Té la paraula la seva portaveu, Dolors Ruiz, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. A veure, el 2018, des d'Esquerra Castellà, advertíem que necessitàvem frenar, observar i replantejar el model d'expansió industrial. Ho dèiem clar, Can Bages era una oportunitat per repensar, no per repetir errors del passat. Replantejar els usos possibles, estudiar i fomentar debats per reorientar una zona tan extensa. Avaluar si un polígon tan gran era convenient. Analitzar tota l'activitat industrial del municipi. Compactar i evitar excés de sòl industrial. Estudiar la compactació de naus si es mantenia una part industrial i permetre usos temporals. La moció no tancava la porta a mantenir usos industrials, però sí que exigia un replantejament, racionalitat i evitar errors. El model de creixement que des del partit de govern continua fent per inèrcia i per acumulació de decisions antigues ho exemplifiquen en aquest conveni. S'actualitza una peça d'un model industrial expansiu sense haver discutit mai si aquest model continua sent vàlid per Castellà. Nosaltres voldríem haver assegut. Han passat 100 anys, malauradament aquell debat de fons continua pendent. El govern no ha obert el meló de quin ha de ser el model econòmic, territorial i ambiental del municipi. Més aviat al contrari, Castellà continua avançant en un model que ens preocupa, basat en suma sòl industrial com si fos un recurs il·limitat. Ens hauria encantat replantejar usos, ens hauria encantat, i ho diem amb sinceritat, redibuixar-ho, redibuixar Can Bages des de zero, un espai amb potencial natural, connectat al riu, amb una masia catalogada, ben orientat, amb una capacitat per acollir activitats de valor, no només industrial. Però no ho hem trobat, no hem trobat aquest espai de debat. Ens preocupa que Castellà estigui adoptant un model que no posa al centre els límits ambientals ni la diversificació econòmica, ni la compatibilitat amb la vida del poble. Veiem un municipi que s'estén amb més asfalt, més polígons i més consum de sòl, mentre perd un mosaic agrícola, oportunitats per tegir noves economies locals. Doncs bé, no ens satisfà aprovar aquest conveni no ho soluciona, aquest conveni desencalla i ens posa en un EBAR on havíem volgut tenir sempre una estació depuradora que van lluitar fins i tot per fer que la conducció de gas, que el conducte de gas es desviés en el seu traçat i ara aquesta depuradora doncs, ja no és tan necessària. Ens falta aquest debat, ens falta aquest debat. No ens satisfà aquest conveni. Gràcies.
Gràcies, regidora. Per part de Junts, té la paraula el seu portaveu, el Joan Juni, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. Avui portem a aprovació inicial un conveni important per al futur, industrial i econòmic de Castellà i volem anunciar que hi donarem suport, perquè finalment permet desencallar una situació enquistada des de fa gairebé 15 anys. No podem oblidar d'on venim. El sector de Can Bages es va impulsar amb una gran inversió per part dels antics propietaris que l'any 2004 van constituir les juntes de compensació i van assumir el compromís d'urbanitzar un polígon que havia de generar activitat econòmica i llocs de treball especialment per castellarencs i castellarenques. Van urbanitzar els vials, els serveis, van construir la rotonda d'accés i fins i tot van financiar la connexió de la xarxa d'aigua del Ter Llobregat. Gràcies a aquella inversió, el nostre municipi ha pogut afrontar millor els episodis de sequera d'aquests darrers anys. Però va arribar la crisi del 2008, que va afectar durament el sector immobiliari industrial. El polígon no es va poder acabar. I amb el pas del temps, molts d'aquells propietaris originals van acabar desapareixent del projecte. I ho deduïm perquè avui la majoria dels anuncis de venda de parcel·les provenen directament de bancs i entitats financeres. És important deixar constància d'aquell esforç inicial que no ha quedat en oblit. Ara, 15 anys després, aquest conveni ens permet tancar una etapa i començar-ne una de nova. Segons els informes tècnics i el text del conveni, el polígon està pràcticament executat. Només quedava pendent la solució definitiva del sanejament. I precisament aquest conveni fixa la instal·lació d'una estació de bombament que connectarà el polígon amb la depuradora municipal, una depuradora que té capacitat suficient per absorbir el volum previst. També actualitzen les obligacions econòmiques. Es preveu una auditoria per valorar els desperfectes derivats dels anys d'abandonament i la mala praxi d'alguns ciutadans. I aclareix la possibilitat de simultanejar l'acabament de les obres amb l'otorgament de llicències per poder començar a desenvolupar l'activitat industrial. Tot això fa possible que, ara sí, el polígon es pugui recepcionar i entrar en funcionament de manera plena. Aquest és un pas estratègic per Castellà. Vol dir noves empreses, llocs de treball i oportunitats per a la nostra gent. Vol dir augment de la base industrial i ingressos municipals que contribuiran a reforçar els serveis públics. Però també comporta reptes que cal planificar, sobretot la millora urgent de les comunicacions per carretera per absorbir el trànsit de camions i vehicles que comportarà el nou polígon. És imprescindible que l'Ajuntament ho posi com a prioritat i ho treballi amb les administracions titulars. I finalment, creiem que seria positiu que una part dels ingressos futurs del polígon es destinés a dignificar la franja verda entre la carretera i el sector, un espai que podria esdevenir un corredor verd o una zona de passeig en coherència amb la qualitat urbana que volem per aquesta entrada al municipi. Per tot això, i perquè aquest conveni suposa posar punt i final a 15 anys d'aturada, el nostre grup votarà a favor. És un pas endavant per Castellà, per la seva economia i també un reconeixement a tots els que, des del principi, van creure en el potencial de Can Bages. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Per part d'Ara Toca, té la paraula el portaveu, el Miquel Vilanova, quan vulguis.
Moltes gràcies, alcaldessa. Aviam, nosaltres, la nostra part, és una preocupació molt gran que tenim cada vegada que fem les nostres petites reunions. Evidentment que tots estem d'acord amb que serà un motor, si ve feina, la gent pugui treballar, puguem econòmicament, l'Ajuntament, tot pot ser un bon pilar. Però a nosaltres el que ens preocupa moltíssim és que el poble està creixent, està molt viu. No para de bategar cada vegada més fort. Estem creixent per tot arreu. amb un món de vivendes, amb un nou polígon, amb un polígon que no para de créixer. I sí que ens preocupa al voltant on estem. No tenim les connexions de carretera, no tenim uns serveis de cap, de millora, perquè ve molta gent, tant a nivell, a nivell personal com a nivell d'empreses. Llavors, jo crec que ens hem de parar un moment i començar a reflexionar i exigir que puguem solucionar uns quants temes de molta importància que tenim. Evidentment, estem d'acord amb que arribi feina, que puguin treballar els nostres joves, que els nostres joves tinguin vivenda, estem d'acord amb tot, però jo crec que hem de començar a trobar solucions per no trobar-nos en un futur complicadet. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Doncs iniciem el torn de rèplica i torna a tenir la paraula el regidor i tinent d'alcaldessa, el Joan Creus.
Començaré pel final. Aquesta desmesura en el creixement s'ha traduït en 100 nous castellarencs el darrer any sobre una població de 25.000 habitants creixent per sota de la mitjana de Catalunya. Per tant, aquestes sensacions, potser que hi posem ciència i hi posem dades. Per altra banda, castellà, no? Els que hi hem viscut tota la vida, hem escoltat moltes vegades, no? Ostres, que és una ciutat dormitori, aquesta cantarella ens és molt familiar. Doncs justament, castellà, si alguna raó té qui diu que ha estat en algun moment ciutat dormitori, és perquè té un 45% de gent que treballa fora de castellà. Val? Per tant, és un dèficit important que ha tingut aquesta vila. La creació de nous llocs de treball vinculats a la indústria, no oblidem que la indústria és l'àmbit econòmic on els sous són més estables i per sobre de la mitjana. S'està oferint creació de nous llocs de treball més ben remunerats i més estables. No ho sé, quin grup municipal pot estar en contra d'això. En qualsevol cas, Esquerra també proposava una sèrie de consideracions. Totes aquestes consideracions són possibles en aquest polígon d'activitat econòmica, evidentment. Per tant, és una qüestió tan senzilla com proposar a la Junta als propietaris que aportin, no?, o que facin inversions en les qüestions que vostès plantegen. Per tant, és evident que el planejament i el debat ja ha pogut ser i s'ha aprovat també en un pla d'ordenació urbanística municipal. Ho deia també el portaveu de Junts, el Joan Juni, aquesta creació de nous llocs de treball, dèiem de quantitat, i em referia jo a la qualitat, i una qüestió imprescindible. Tots els grups municipals d'aquí estem a favor d'aquesta millora dels serveis municipals constant, no? Aquesta demanda, doncs, evidentment, aquests serveis municipals es cobreixen amb impostos. Per tant, el finançament més directe que pot haver-hi és que es creï riquesa a través de les empreses, que els nostres joves treballin al nostre municipi i tot això facilitarà que el model es segueixi enfortint. Per tant, únicament hi veiem virtuts. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Vale, demana la paraula al portaveu d'Ara Toca, Miquel Vilanova, quan vulguis, Miquel.
Moltes gràcies, Joan. Jo, en primer lloc, ni sóc científic ni he anat en contra de l'empresa que vingui. Jo vull que vinguin empreses i que treballem i que tal. Ni he comptat les persones. Però vostè i jo, si fem un càlcul a la carretera, veurà com hi ha més de 100 vehicles rodats a diari a la carretera, dels que ja hi havia, molts més de 100. Sí, 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 molts més camions, hi ha molta més empresa, creixerà aquest polígon, creixerà gent, i jo li dic, hauríem de lluitar per una trobada, per una sortida a la carretera, no felicitar-nos de que tinguem poc moviment o poc augment. Nosaltres creiem que hi ha un augment important, significatiu, que a la llarga ens pot portar un problema. Jo només li he dit això. Molt d'acord amb que vingui la gent i dormitori. Jo espero que és un poble que, a part de dormitori, a part que els que l'estimem i dormim i vivim, i ens l'estimem molt. Vull dir que... Gràcies.
Bé, jo el que crec que ha volgut dir el regidor és que aquest mantra de que Castellà està creixent, que amb dades a la mà, el 2024 es van créixer 100 persones, molt per sota de la mitjana del creixement que va haver en els anys 90, que estàvem parlant de 250 de mitjana. Estan creixent per sota, el pas és que hi ha aquesta sensació de que Castellà està creixent i de moment amb dates tancades estem creixent per sota de la mitjana dels últims anys. És la puntualització que crec que ha volgut fer el regidor. Per tant, passem doncs a fer les votacions i per tant, el punt número 6, aprovar inicialment el conveni urbanístic amb les juntes de compensació del Pla Parcial Urbanístic 02 de Can Bages, subsector 1 i 2. Vots en contra, abstencions, s'estén el grup d'Esquerra Republicana i de la CUP. Vots favorables, equip de govern, Junts i Ara Toca. Assumptes sobrevinguts de aquesta part resolutiva no consten i, per tant, passaríem a la part deliberativa i de control, que seria la part formada per mocions. En junta de portaveus s'ha estat comentant la moció número 8, moció presentada pel grup municipal d'Esquerra i que porta pel títol moció per la creació d'una comissió de seguiment del desenvolupament del sector Pau 12, i la moció de Junts per Castellà, que porta per títol moció per promoure l'arrelament local en l'accés a l'habitatge públic de lloguer. I hem acordat que caldria un espai més dilatat de temps per poder-les discutir, negociar i pensar bé, i que, per tant, queden a sobre de la taula per decidir si en el proper ple les portem o no. Per tant, passaríem ara a la moció, al punt número 10, que també és una moció presentada pel grup d'Esquerra i que porta per títol moció per l'establiment de la gratuïtat del servei de la Vallesana per a persones majors de 65 anys, persones amb discapacitat i la persona acompanyant. Per la seva defensa té la paraula la regidora Núria Ribell. Quan vulguis, Núria.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bona nit a tothom. Exposició de motius. Castellà del Vallès és un municipi amb una població creixent de persones grans i també amb un nombre significatiu de persones amb discapacitat o mobilitat reduïda que necessiten desplaçar-se de manera habitual fora del municipi per accedir a serveis essencials. Tot i comptar amb un teixit social i econòmic actiu, Castellà del Vallès presenta unes limitacions importants pel que fa al transport públic. Actualment el Sabadell de la Vallesana és l'únic mitjà col·lectiu que connecta el nostre municipi amb Sabadell des d'on es pot accedir als principals serveis sanitaris, com l'Hospital Partolí, administratius i de mobilitat cap a Barcelona i altres municipis de la comarca. Actualment, les persones grans i amb discapacitat ja poden accedir a una bonificació parcial del servei, consistent a obtenir una nova targeta de transport presentant una targeta prèviament utilitzada i exhaurida cada 2 mesos. Tot i ser una mesura positiva, el sistema actual és poc pràctic i limitat, ja que obliga a realitzar gestions repetitives i continua restringint el nombre de viatges. Per això, es proposa avançar cap a un model de gratuïtat real i universal per a aquells col·lectius amb una targeta o mecanisme d'identificació senzill i sense limitacions de viatges, que garanteixi un accés còmode i efectiu al transport públic. Des d'una perspectiva d'equitat i mobilitat sostenible, és imprescindible garantir que cap veí o veïna de Castellà del Vallès es vegi exclòs a poder accedir als serveis essencials per motius econòmics o de dependència. Diversos municipis del nostre entorn han implementat mesures similars, promovent la gratuïtat. Aquesta mesura, a més, contribuiria a fomentar l'ús del transport col·lectiu, reduir les emissions contaminants i reforçar la cohesió social del nostre municipi. A més, en nombrosos casos, aquestes persones requereixen l'acompanyament d'un familiar, professional o persona de suport per poder fer els desplaçaments amb seguretat. És per això que garantir la gratuïtat del transport també a les persones acompanyant quan s'acrediti és una mesura d'equitat. Aquesta proposta s'alinea amb els principis d'accessibilitat universal, igualtat, oportunitats i cohesió social que han de guiar les polítiques públiques locals, així com amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS, especialment l'ODS 10, Reducció de les Desigualtats, i ODS 11, Ciutats i Comunitats Sostenibles. Per tot això, el grup municipal d'Esquerra Republicana proposa al ple de l'Ajuntament de Castellà del Vallès l'adopció dels següents acords. 1. Instar l'Ajuntament de Castellà del Vallès a establir en coordinació amb l'empresa concessionària La Vallesana un títol de transport gratuït per està, persones majors de 65 anys empadronades a Castellà del Vallès, B, persones que acreditin una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, C, les persones acompanyants d'aquells usuaris que acreditin necessitat d'acompanyament. 2, establir un mecanisme senzill i accessible de validació, targeta ciutadana o equivalent, que permeti identificar les persones beneficiàries de la gratuïtat i, si escau, de la gratuïtat per l'acompanyant. 3. Iniciar converses amb l'empresa Vallesana i l'Autoritat del Transport Metropolità, ATM, per definir el model tècnic i econòmic més adequat per a la implementació de la mesura. 4. Estudiar la viabilitat econòmica i tècnica d'aquesta mesura, incloent-hi possibles convenis amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Generalitat de Catalunya o altres administracions competents en matèria de transport públic. 5. Informar i sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta mesura com a pas cap a una mobilitat més justa, accessible i inclusiva. 6. Fer seguiment i avaluació anual de l'impacte de la mesura, tant en termes d'ús com d'efectes socials, amb la participació dels col·lectius implicats. I 7. Traslladar aquests acords a l'empresa La Vallesana, l'Autoritat del Transport Metropolità, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i els col·lectius socials i entitats representatives de les persones grans i amb discapacitat. Gràcies.
Molt bé, regidora. Pel grup de l'equip de govern té la paraula el regidor Aleix Canalés, quan vulguis.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Avui el grup municipal d'Esquerra ens planteja una moció que, malgrat la seva aparença amable, tenim l'obligació d'analitzar amb rigor. Parlem d'una proposta que reclama la gratuïtat il·limitada del servei de Vallesana per a totes les persones majors de 65 anys, totes les persones amb discapacitat reconeguda de més del 33% o més, i a més la gratuïtat també de les persones acompanyants en determinats casos. I malauradament aquesta moció torna a caure en el que ja ens té massa habituats últimament les darreres mocions del grup municipal d'Esquerra, sense anar més lluny de la moció del fibrociment. Una cosa que és de primer de populisme, el gratis tot, sense explicar ni com es paga, ni quin és l'impacte real que té en el pressupost municipal, ni quines conseqüències provoca en els altres serveis, que també són claus per a la cohesió social. Tot el text es planteja com si la gratuïtat, fos un acte de voluntat política instantània, quan el cost del transport públic és elevadíssim i es manté amb les aportacions públiques molt significatives. En la proposta, en la moció, no hi ha cap xifra, cap estimació, cap anàlisi de viabilitat i tot queda ajornat a estudiar-ho després d'haver-ho aprovat, el punt 4. Però governar no és primer aprovar i després estudiar. Governar és analitzar abans de comprometre els recursos públics. La moció proposa una gratuïtat universal i incondicionada per tothom major de 65 anys, independentment de si cobra una pensió mínima o una pensió de 3.000 euros mensuals. Això no és equitat. Això és regressivitat fiscal. Les polítiques públiques han de prioritzar els que més ho necessiten, no repartir recursos indiscriminadament com si fossin infinits. A més, ja existeix un sistema de bonificacions que sí que redueix el cost per a aquests col·lectius. I la moció no analitza si millorar-lo seria una alternativa més justa i sostenible. Els acords insten a l'Ajuntament a negociar amb la Vallesana i l'ATM l'establiment d'un títol gratuït. Cal recordar, però, que els diferents títols, tarifes i polítiques de gratuïtat no són competència nostra, són competència de l'ATM, i que qualsevol decisió que en aquest sentit, que es prengui en aquest sentit, implica aportacions econòmiques obligatòries per part de l'Ajuntament. És irresponsable comprometre's a una gratuïtat sense saber quan serà aquest increment de despesa. També s'afirma que això fomentarà l'ús del transport públic, reduirà les emissions, generarà cohesió social, però la realitat és que no s'analitza l'increment de la demanda, ni si la Vallesana pot assumir-ho, ni si caldrien reforços en la línia, ni quan costaria. És un discurs ple de bones intencions, però buit de fonament. Parlar de gratuïtat és molt atractiu, però també és molt enganyós, ja que si no s'explica la cara bé. Què deixarem de finançar per pagar això? Menys pressupost en serveis socials? Menys inversió en educació, cultura o manteniment d'equipaments? O pujarem els impostos? Aquestes són preguntes que la moció evita conscientment i és per això que diem que és una proposta populista. Provem beneficis sense assumir ni explicar-ne els costos. Creiem que un transport públic accessible, creiem un transport públic accessible en reforçar la mobilitat sostenible i en garantir que ningú es quedi enrere. Per això només es pot fer amb criteris de renda, rigor tècnic i sostenibilitat econòmica, no amb mesures universals sense cap estudi de finançament clar. És per tot plegat que el nostre grup votarà en contra d'aquesta moció. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Per part de Junts, té la paraula el seu regidor, el Lluís López. Quan vulguis, Lluís.
Gràcies de nou, alcaldessa. Bé, nosaltres, que no estem a l'equip de govern, ens hem mirat la moció potser amb uns altres ulls i per això doncs en un principi hem vist que hi havia unes expectatives molt positives i més en anar llegint el contingut, perquè hi ha molt de la moció que un se n'adona que compartim. Així, per exemple, estaríem d'acord en que, en paraules seves, des d'una perspectiva d'equitat i mobilitat sostenible, és imprescindible garantir que cap persona de Castellà del Vallès es vegi exclosa per poder accedir als serveis essencials. Entenem aquí que volen dir doncs, poder accedir al Taulí, a la Seguretat Social de Sabadell o altres administracions i serveis això essencials. I segueixo. Diuen vostès que cap persona es vegi exclosa per motius econòmics o de dependència. Però tot i que la moció diu això, en una altra part del text parlen de forma exclusiva dels col·lectius de gent gran i de persones amb discapacitat. Estem d'acord en fomentar l'ús del transport col·lectiu, cosa que sabem que ens ha d'ajudar a anar cap a una reducció d'emissions contaminants. Estem d'acord en que per a les persones que gaudeixen ara de bonificació, no de gratuïtat. El sistema actual és poc pràctic, limitat, obliga a realitzar gestions repetitives i continua restringint el nombre de viatges. Llegat a això, podríem estar d'acord també en avançar cap a un model de gratuïtat real i universal, amb sistemes d'identificació senzilla i sense limitacions de viatges que garanteixi un accés còmode i efectiu al transport públic. Hi ha molts inputs d'aquesta moció que ja els dic que qualsevol persona usuària els volem i jo personalment m'hi compto. I també els dic que tothom que en faci servir la Vallesana li dirà que sigui un model, com diu la moció, de gratuïtat real i universal. Universal significa per a tothom i la dificultat és poder-ho fer realitat. Si parlem d'equitat, accessibilitat, mobilitat sostenible, no discriminació per motius econòmics, no podem acotar la moció als col·lectius que recull la moció. Persones majors de 65 anys i persones que acreditin una discapacitat, amb les peculiaritats que vostès ja han apuntat. No només, vull dir que el fet de ser una persona de més de 65 anys no significa que automàticament aquella persona necessiti que se la bonifiqui al 100% del bitllet de bus. Igual que pel fet de tenir una discapacitat igual o superior al 33%, automàticament aquella persona necessiti que se la bonifiqui al 100% el bitllet de bus. En aquest punt, a la nostra formació pensem que s'hi han de comptar altres elements que poden donar valor a la no discriminació per motius econòmics, com segurament i de forma important seria incloure una avaluació amb un criteri de nivell de renda. La seva moció parla de mobilitat més justa, accessible i inclusiva i diem sí a això, però la seva moció ens presenta una sèrie d'aspectes, fins i tot a vegades contradictoris, que ens fan no poder donar-hi suport tal i com està redactada. Nosaltres, amb tota sinceritat, els diem que si es pot reformular el redactat en el sentit que m'has posat o buscar alternatives en la regulació que ja existeix, tenim el compromís de donar-hi el nostre suport. Creiem que és una moció que té recorregut, però en els termes que està actualment plantejada, no. De moment, el nostre vot és l'abstenció. Gràcies.
Gràcies, regidor. Per part de la CUP, té la paraula la regidora Marga Uncins.
Gràcies, bon dia. Abans de començar a argumentar la meva intervenció, voldria manifestar la meva sorpresa sobre el seu rebuig a una mesura universal. Vostès, que van fer una subvenció universal adreçada a facilitar el desplaçament per raons d'estudi a nois i noies que feien especialitats que no estaven oferides en el municipi. Per tant, quan els interessa, les mesures universals són populistes i quan els interessa, aquestes mesures són tan bones que les proposen des del govern. Un xic hipòcrita tot plegat, no? Des de la CUP expressem el nostre suport a la moció perquè aborda un problema estructural que afecta especialment les persones grans, les persones amb discapacitat i totes les veïnes i veïns que depenen del bus per accedir a serveis essencials. Castellà només té una connexió col·lectiva amb Sabadell, la Vallesana, i això genera una dependència important, sobretot pels col·lectius amb menys autonomia. L'actual sistema de bonificacions és insuficient i burocràtic. No garanteix la mobilitat com un dret, sinó com un favor condicionat. Defensem avançar cap a un model de gratuïtat real amb un mecanisme d'identificació senzill i amb aquesta gratuïtat pels acompanyants, perquè moltes persones no poden desplaçar-se soles i sense aquesta mesura el dret queda incomplert. Aquesta proposta és una aposta per la justícia social, per la redistribució, per la cohesió comunitària i també per un model de mobilitat més sostenible i menys depenent del vehicle privat. Remarquem que caldrà treballar de veritat amb la Vallesana, l'ATM, la Generalitat i sobretot amb els col·lectius afectats. I donem suport perquè cap persona hauria de renunciar al metge a fer gestions o a mantenir vida social per motius econòmics o de dependència. És una qüestió de dignitat i de garantia de drets.
Molt bé, moltes gràcies. Per part d'Ara Toca té la paraula el Miquel Vilanova, quan vulguis, Miquel.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, avui estic una miqueta sorprès ara mateix amb les paraules del grup de Junts per una senzilla raó. El 9 de juliol del 2025, fa escassament aquests mesos només, Junts aconsegueix l'aprovació d'una proposta per fer gratuït el transport públic per a majors de 65 anys. La Comissió de Territori i Habitatge del Parlament de Catalunya ha aprovat avui, a proposta de Junts, una resolució que insta el Govern de la Generalitat a aprovar en un termini màxim de 6 mesos els canvis normatius necessaris per dotar el transport públic col·lectiu d'un títol de transport universal i gratuït per a totes les persones amb residència a Catalunya més gran de 65 anys. Aquesta mesura a Catalunya beneficiaria a 1,5 milions de persones, 1,5 milió de persones, perquè el 26% de la nostra població té més de 60 anys. En aquí parla de 65 anys. Sí que és veritat que en aquest article no parla ni de mobilitat ni d'acompanyants, que sí que tenim que donar la raó de que realment no tot és dir les coses perquè les coses tenen que pagar. Però em sorprèn que no ho defenguin amb el que vam passar, que al febrer hem de tindre la resposta de Territori, de la Generalitat, per donar suport a aquesta situació. Per la nostra part, tot i les dificultats i el difícil que és l'economia, tot el que puguem arribar, tots els acords que puguem, creiem que és bàsic votar-ho a favor per donar suport a tota aquesta gent, a aquestes persones grans i a mobilitat reduïda. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs entrem doncs en el torn de rèplica i per tant té la paraula la regidora proposant, Núria Ribell, quan vulguis.
Gràcies. Bueno, des d'Esquerra volem expressar la nostra decepció pel fet que hagin presentat esmenes, que no s'hagin presentat esmenes amb aquesta moció. Una moció enfocada a millorar la vida de la gent, les persones amb discapacitat i aquelles que necessiten acompanyar per desplaçar-se amb seguretat. Quan una proposta és millorable, s'esmena. Quan una proposta és assumible, s'acorda com tirar-la endavant. Però quan no hi ha una altra cosa, el que queda és clar, és que no hi ha voluntat política per fer-ho possible. La gratuïtat del transport per a aquests col·lectius vulnerables no és un caprici, és garantir d'una manera de facilitar a la ciutadania arribi als serveis essencials, atenció sanitària, tramitacions, activitats socials. Si vostès haguessin fet esmenes, estàvem oberts nosaltres, però no han dit res amb tot el, fins ara. Aleshores, entenem que no hi ha cap mena de voluntat en fer el transport que sigui gratuït. Però, com bé ha dit la Marga, sí que es va fer l'any 2018 el transport gratuït pels estudiants. Llavors, això no queda gaire clar. Va, de moment. Ah, donar les... Bueno, una mica va per el mateix amb vosaltres, oi? I llavors, amb la CUP, la Marga, dir-li que sí, que això també ja ho havíem contemplat nosaltres, el tema de que hagi sigut gratuït el transport per als estudiants, val? I llavors, el Miqui, també gràcies.
Molt bé, gràcies, regidora. Té la paraula a l'Aleix per part de l'equip de govern. Quan vulguis, Aleix.
Em sorprèn, sincerament, s'ha repetit aquí, gratuïtat real. Com els hi haig de dir? No hi ha res gratuït? Que l'usuari no pagui? No és que sigui gratuït, és que es paga a través dels impostos, s'està pagant a través d'impostos, gratuïtat real. Escolti'm una cosa, miri, en la comissió informativa li vaig preguntar expressament, digui'm on s'està fent una mesura de gratuïtat total i universal a Catalunya. I vostè em va dir Sant Vicenç dels Horts, vostè em va dir les Franqueses del Vallès i vostè em va dir Sabadell. En els tres casos s'estableix un llindar de renda per accedir aquí. Això no és gratuïtat real i universal. Hi ha uns criteris de renda i en alguns casos de cofinançament, per exemple a Sant Vicenç dels Horts, tenen una tarifa, un bus, en el qual es paga 40 cèntims d'euro per viatge. Que dir, està baratet, molt bé. Vostè sap quan paguen els ciutadans de Castellà un cop s'ha fet el diguem-ne, se'ls dona la targeta a canvi d'una dosada cada dos mesos? Paguen 50 cèntims d'euro per bitllet. Una B baixa 10, són 10 euros, dividit per 2, doncs 5, 50 cèntims d'euro. Per tant, jo crec també, és que són discursos molt amanits, però vostès és que presenten mocions sense haver demanat les dades ni saber de què estem parlant ni del volum real. Vostè sap quan es gasta aquest ajuntament anualment amb targetes? No ho sap, en veritat. Miri, Vermajós de 65 anys, 62.000 euros anuals d'enguany, a data d'ara. Persones amb diversitat funcional, 15.000 euros. Hem repartit en total 7.750 euros. Ai, d'euros, perdó, títols. No? També hi ha una dada sorprenent que me l'han passat avui els companys i que, si més no, denota que tan malament no va i que la demanda és molt més relativa a la que vostès plantegen. De la targeta rosa, que en podem, les persones de més de 65 anys poden demanar-la 6 cops l'any, un cop cada dos mesos, del total potencial de 5.047 persones a Castellà majors de 65 anys, només l'han utilitzat un 39% de les persones. I d'aquest 39% de les persones, que són 1.977, només una ha esgotat els 6 recanvis de targeta que li oferien gratuïtament l'Ajuntament. Per tant, que nosaltres sapiguem, que ens consti, ningú s'ha quedat a terra perquè no tingui un bitllet gratuït donat per l'Ajuntament. Els números amb la targeta taronja, són, si fa no fa, similars. Del potencial de 1.229 persones que tindrien un grau de discapacitat superior al 33% al nostre municipi, 365 han demanat, i això és voltant d'un 29% de la població d'aquest sector, la població, i en aquest cas també només una ha esgotat la possibilitat de 6 targetes anual que ofereix l'actual reglament. Estem parlant d'un 0,08% de la població objectiva que podia ser beneficiari d'aquest ajut. Per tant, home, posar grans titulars de gent desemparada, etc, no em sembla que per les dades en mà això sigui real. D'altra banda, també m'atreveixo a dir que en un cas extrem, serveis socials municipals trobarien la manera d'ajudar a arribar a qualsevol dels serveis assistencials bàsics que es trobin en poblacions veïnes. Mirin, no sé, també això fa anys que ho treballo, mesos, etc. Miri, si no vaig errat, vostès ens van fer arribar, deu fer cosa de 4 o 5 mesos, al seu grup, una setantena de propostes per incloure en el pressupost municipal. Que jo sàpiga, aquest import per implementar aquesta partida, fins on jo sé, no es va demanar. Per tant, si vostès pretenen que implementem una mesura en un impacte econòmic importantíssim com tindria la gratuïtat universal d'aquestes mesures, d'aquests bitllets d'autobús, escolti, doncs plantegi-ho en termes amplis, diguin quin import hi hem de posar-hi, faci un estudi econòmic a darrere i ens diuen, en definitiva, per què creuen que hem de destinar aquests calés amb això i no amb una altra partida també d'interès social. Per tant, escolti, no sé, no som persones malvades, l'equip de govern, que volem perjudicar els majors de 65 anys d'aquest municipi ni les persones amb discapacitat, simplement que creiem que els diners públics s'han d'administrar amb cautela, s'han d'administrar de manera acurada i no fem brindis al sol populistes que l'únic que fan és voler repartir diners a gent que segurament i afortunadament no ho necessiten. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Sí, per part de Junts, demanar la paraula al Lluís López, quan vulguis, Lluís.
Gràcies de nou, alcaldessa. Bé, no, jo penso que ningú s'ha d'estranyar si nosaltres no votem el mateix que es vota al Parlament, perquè nosaltres no estem al Parlament, estem a castellà, coneixem la realitat de castellà. Amb el regidor Canalís hem compartit moltes converses sobre el funcionament del bus i sabem moltes de les coses que ell ha explicat i que no repetiré perquè és que són arguments que ens podríem allargar molt dient sempre el mateix, però entendran que segurament els fem nostres al 100%. Sobretot el que ha dit sobre la gratuïtat del servei, que no existeix, perquè la Vallesana la paga fins i tot qui no la fa servir mai a castellà, pagant impostos, clar, naturalment. I també ha comentat el regidor Canalís un aspecte que nosaltres hem dit, que és el d'afegir criteris accessoris, com a mínim, per avaluar la necessitat d'aquesta gratuïtat, que sabem que no existeix, però criteris per saber realment qui necessita més aquest ajut amb el cost del bitllet. El criteri, com hem dit, podria ser el de nivell de renda, igual que també podem afegir altres criteris que objectivament veiem que siguin necessaris. Evidentment, la dependència, la necessitat de persones que acompanyen, però sempre, evidentment, des de la part econòmica, la part de valoració econòmica, que requereix implantar una mesura com aquesta. Una persona que sigui jubilada, pel fet d'estar jubilada, com hem dit abans, no té per què necessàriament necessitar la gratuïtat del bitllet del bus. Estem parlant del bitllet del bus que val un euro anar i un euro tornar. Si es compra un abonament, evidentment, val molt més si fem, si demanem un bitllet individual. Però és que ens podem trobar amb situacions objectivament injustes, que segurament coincidiria amb vostès que són així, injustes. En el cas d'una persona jubilada que té una pensió del triple o el quàdruple del salari mínim interprofessional que tingui el bus gratuït, mentre que una persona que ha de viatjar obligatòriament, per exemple, en el cas d'anar a treballar cada dia a Sabadell i ha d'anar i tornar pagant el 100% del bitllet i que el seu salari no sigui potser justet al mínim interprofessional o potser fins i tot no arriba ni a això perquè la realitat que hi ha al nostre país és molt crua. Per tant, si parlem de termes de mobilitat justa i sostenible, entenem que s'han d'incloure criteris que facin valorar realment qui ho necessita. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Demana la paraula al regidor de Ara Toca, Miquel. No, tu, quan vulguis.
Res, perdoni, gràcies, alcaldessa. Només un petit aclariment. Per mi la Generalitat està molt a prop, però està molt lluny dels pobles, això d'entrada. Però segon, que no és res més que el que ha demanat i està en vies d'aprovació és per tot el territori català, per ajudar aquest milió i mig de persones, i és per totes les poblacions, no és de tema de Generalitat. Només era aquest aclariment. Gràcies.
Gràcies, regidor. Doncs tornem al torn de paraula i té la paraula la Núria Ribell proposant de la moció. Quan vulguis, Núria.
Gràcies. A veure, els càlculs jo més o menys els hem estudiat una miqueta per sobre. Val? Evidentment no estem a govern, no sabem els diners que hi ha. Tothom paga impostos. Tothom que viu a Castellà paga impostos. Val? Llavors, jo torno a reiterar que quan no hi ha voluntat política no es fa possible les coses. Llavors, quantes vegades la gent ha vist el cartell del mirador que no hi ha tiquets del bus, que no hi ha targetes d'autobús? Moltes vegades allà... No, és que si no... Doncs que si una persona gran va a canviar la targeta d'autobús, no en té, no n'hi ha. I que una persona no faci servir tots els bitllets, potser és perquè viu més lluny o potser és perquè té una mobilitat reduïda i no pot arribar fins aquí per poder venir a canviar la targeta d'autobús.
Vull dir, el fet que no hagin canviat tots els títols i totes les vegades les targetes no vol dir que no ho hagin fet servir o que hagin anat pagant la Vallesana perquè no han pogut accedir fins al mirador. Això no és una estadística, això no és una manera, no ho trobo coherent. Acabaré perquè jo entenc que quan no es vol i ja està, vull dir, és clar, perquè si haguessin fet esmenes haguessin pogut arribar a un acord, però quan no es vol fer. Llavors només sí que vull dir una cosa, és que si més endavant, si una altra cosa, que el tema del transport sí que es va dir espera un segon, que van demanar abordar el transport, el tema del transport, i ens heu dit que a partir de fins al 2028. Acabaré. Només dir que si més endavant aquesta proposta acaba fent-se realitat, ens n'alegrarem pel benefici que suposaria per a la ciutadania més vulnerable. Tot i el rebuig d'avui, esperem que el municipi acabi avançant en una direcció.
Molt bé, moltes gràcies. Ja no hi ha més paraules. Jo només dir-li a la regidora que els números, malgrat no estiguin en el govern, els poden saber perquè són públics, està a la partida en el pressupost que vostès aproven i després es dona compte de la liquidació i, per tant, són números públics. I també dir-li, per aclarir, que és veritat que algunes vegades s'han esgotat les targetes perquè la impremta no ens les ha proporcionat, però que aleshores, quan ve la persona, se li donen les dues targetes que li haguessin pertocat. Vull dir que això també és un aclariment que m'agradaria que quedés. Regidora.
És que m'agradaria fer també una reflexió, perquè en el cas de la subvenció dels vals de comerç, que es dona a tothom i qui arriba abans fins que s'esgota, no estem mirant quina és la capacitat econòmica de les persones de Castellà que opten aquests vals i els hi estem facilitant que es puguin treure telemàticament, cosa que aquí, amb les targetes de transport públic que han d'utilitzar, a diferència de la targeta de T-Mobilitat que puc tenir jo i carregar amb el mòbil sense haver de moure'm de casa o en el mateix bus o en el mateix moment si em queda sense títol, aquesta facilitat no la té molta gent, sobretot la gent que utilitza aquesta targeta rosa i aquesta targeta taronja. Per tant, ja sabem que les coses no són gratuïtes, però no ens donguin lliçons de si fem servir un barem que digui què necessita més, perquè amb el vals de comerç queda demostrat que tampoc l'apliquen. Gràcies.
Molt bé, regidora, li he donat la paraula, pensava que volia matitzar alguna cosa de les que havia dit. De totes formes, ja que treu el vals de comerç, jo crec que és molt diferent l'objectiu d'una ajuda a les persones pel transport que una subvenció, que el seu objectiu és fomentar el comerç local i fomentar el comerç de proximitat. L'objectiu és totalment diferent, Però bueno, jo crec que les postures ja estan exposades i per tant passem a la votació de la moció presentada pel grup de municipal d'Esquerra que porta per títol moció per l'establiment de la gratuïtat del servei de la Vallesana per persones majors de 65 anys, persones amb discapacitat i la persona acompanyant. Vots en contra? Vota en contra a l'equip de govern. Abstencions? S'abstén el grup de Junts. Vots a favor? Esquerra Republicana, la CUP i ara toca. Passem, doncs, al punt número 11, que és la moció presentada pel grup municipal de Junts i que porta per títol moció per l'impuls de la tramitació de les modificacions legislatives sobre ocupacions i multireincidència. Per la seva defensa, li dono la paraula al regidor Joan Juni, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. El món municipal és l'administració més propera a la ciutadania i, per tant, la que percep amb més immediatesa els seus neguits i preocupacions, sense caure a l'alarmisme. La seguretat i la convivència són qüestions que preocupen i que afecten directament el benestar dels veïns i veïnes dels nostres municipis. Les problemàtiques relacionades amb la multireincidència delictiva i amb les ocupacions conflictives són dues de les més recurrents en l'àmbit local. Per una banda, la multireincidència es produeix quan un petit grup de persones acumula nombrosos delictes menors, com furs o altercats, sense que el sistema judicial o policial disposi d'eines àgils per evitar que es repeteixin. Aquesta situació transmet a la ciutadania una sensació d'impunitat i d'inseguretat. Per altra banda, les ocupacions il·legals i de caràcter delinqüencial degraden la convivència als barris i, en molts casos, estan vinculades a activitats mafioses o delictives. Actualment, els ajuntaments i els cossos de seguretat no disposen de prou instruments legals per actuar amb la rapidesa necessària. Amb l'objectiu de trobar solucions reals, Junts per Catalunya va presentar al Congrés dels Diputats diferents proposicions de llei per modificar el Codi Penal i la Llei d'Enjudiciament Criminal, així com introduir mesures urgents contra les ocupacions il·legals. Aquestes iniciatives van ser admeses a tràmit i, recentment, el govern espanyol ha desencallat la seva tramitació després de mesos d'aturada. Aquesta reactivació és una bona notícia i una oportunitat per avançar de manera consensuada, sense partidismes, en la millora de la seguretat i la convivència arreu del país. Per tot això, el grup municipal de Junts per Castellà proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar la necessitat, el compromís i l'urgència de continuar avançant a les modificacions legislatives que permetin donar resposta a les problemàtiques que generen alarma social, com la multiresidència delictiva i ocupacions conflictives. Segon, instar el Govern de l'Estat espanyol i el Congrés dels Diputats a mantenir i agilitzar la tramitació de les iniciatives legislatives 122/83, proposició de llei orgànica en matèria de multireincidència, de modificació del Codi Penal i la Llei d'Enjudiciament Criminal, i la 122/150, proposició de llei de mesures urgents per fer front a l'ocupació il·legal d'immobles. Tercer, traslladar aquests acords a la Mesa i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Govern espanyol i a les entitats municipalistes. Gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Per part de l'equip de govern, té la paraula el regidor i primer tinent d'alcaldessa, el Pepe Leiva, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. En relació a la moció que avui es presenta a Junts sobre ocupacions i multireincidència, volíem començar destacant que a Castellà del Vallès aquesta no és una problemàtica que tinguem a dia d'avui, i menys de manera significativa. El nostre municipi gaudeix afortunadament d'un alt nivell de convivència i d'un entorn segur, gràcies a la tasca tant de la policia local com de serveis municipals i a la col·laboració constant de la ciutadania. Tot i així, som conscients que aquesta és una realitat que s'hi ha fet a altres municipis del nostre entorn. Creiem que és important mostrar suport a les iniciatives que busquen millorar la coordinació, eficàcia i les eines disponibles per prevenir i gestionar aquestes situacions quan es produeixen. És per aquest motiu que, des d'una perspectiva institucional, donarem suport a la moció. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Per part d'Esquerra, té la paraula la seva portaveu, Dolors Ruiz, quan vulguis.
Gràcies, novament. A veure, al gener de 2024, el grup de Junts ja va presentar una moció sobre multireincidència i nosaltres vam votar-hi en contra. Ara, un any i 9 mesos després, tornen amb una moció pràcticament igual, multireincidència i ocupacions. El primer paràgraf de la seva moció ja és un contrasentit. Diuen que no volen generar alarmisme, però ho fan. Porten una moció que no es centra ni reflecteix la realitat de Castellà i que contribueix a crear alarma social. I ho fan tot i saber que la Junta Local de Seguretat, Mossos, Policia Local, Delegació del Govern i Direcció General de Policia van confirmar públicament al març de 2025 que Castellà és un dels municipis de més de 20.000 habitants amb l'índex delictiu més baix de Catalunya i que aquesta tendència continua millorant. També, el primer paràgraf de la moció diuen que el món local és qui percep amb més intensitat els neguits de la ciutadania. Doncs bé, segons el Diveròmetre, la seguretat no és ni tan sols entre els 5 principals preocupacions dels castellarencs i castellarenques. El punt de partida de la moció no s'ajusta a la realitat del nostre municipi. Per tant, en un tema tan delicat com és aquest, cal ser molt curosos. A més, més enllà del context local, els argumentaris jurídics i tècnics que el mateix Departament de Justícia ha elaborat deixen clar que la proposta de Junts per Catalunya fetes per modificar el Codi Penal i la Llei d'Enjudiciament Criminal és una proposta errònia en el diagnòstic i feble en les solucions. Perquè, per exemple, pel que fa a la multireincidència, apunten que no es resoldrà amb més penes, sinó amb més jutges i recursos, perquè el veritable problema és el col·lapse judicial. I pel que fa a ocupacions, la llei que proposa Junts per Catalunya confon violació de domicili amb usurpació i proposa mesures incompatibles amb la llei. La moció de Junts torna a confondre aquests dos delictes. És diferent violació de domicili, que és un delicte greu amb desallotjament immediat i els cossos policials ja actuen amb totes les eines actuals, que usurpació d'immoble, que majoritàriament està vinculada a vulnerabilitat i habitatges buits de grans tenidors. Els argumentaris alerten que aquesta confusió és jurídicament errònia i socialment irresponsable. A més, proposen mesures inviables com declarar flagrant qualsevol ocupació, cosa que no és compatible amb la llei, eliminar el tràmit de vulnerabilitat, que és una eina essencial per evitar desnonar famílies sense alternatives. Aquestes mesures no aporten seguretat i contradiuen els principis bàsics de l'Estat de Dret. I, a més, esquiven els problemes estructurals, el paper dels grans tenidors, la manca d'habitatge assequible o la necessitat de modernitzar el sistema judicial. El sistema de l'habitatge no es resol amb repressió, sinó amb política pública valenta, habitatge assequible i mesures contra l'especulació. El dret a un habitatge digne i el dret a la propietat han de conviure. La solució no és expulsar famílies, sinó construir alternatives reals. I des d'Esquerra defensem la convivència, la seguretat, la legalitat, però no ho farem mai criminalitzant la pobresa ni vulnerant drets fonamentals.
Gràcies, regidora. Per part de la CUP té la paraula la regidora Marga Uncins, quan vulguis.
Gràcies, bon dia. Potser això sorprendrà més d'un. La CUP no estem en contra de la seguretat ciutadana. Per viure amb dignitat, qualsevol persona ha de tenir garantits uns mínims innegociables. Educació, salut, habitatge, seguretat, tots quatre de manera universal i gratuïta. Ja torna a sortir la paraula gratuïta, senyor Canalís. I, si fos per nosaltres, la llista seria força més llarga. Fa només unes setmanes, de fet, ja vam publicar un vídeo a les nostres xarxes parlant precisament de la tasca de la policia local de Castellà. Ara bé, siguem clars, aquesta moció no va de seguretat, va de màrqueting polític. La multireincidència delictiva és un problema real, sí, però no pas aquí té el seu epicentre. És un fenomen que es concentra sobretot en municipis grans, amb realitats socioeconòmiques molt més complexes que les de Castellà. A la nostra vila hi pot haver multireincidents, evidentment, però l'impacte no es pot comparar al que viuen Sabadell, Terrassa, Cerdanyola o especialment Barcelona. Per això, aquesta proposta no té res a veure amb els problemes reals dels castellarencs i castellarenques. Si Junts vol parlar de marcs penals i competències judicials, endavant, però que ho facin al Parlament o al Congrés, que és on toca. De fet, el mateix text de la moció reconeix que el govern espanyol ja està treballant a modificar el Codi Penal i la Llei d'Enjudiciament Criminal. Llavors, per què portar aquesta qüestió al ple? Doncs per allò de sempre, per propaganda. Pel que fa a la qüestió de l'ocupació, no ens sorprèn gens que Junts hi faci èmfasi. De fet, seria sorprenent que no ho fessin. Diversos mitjans i companys de l'esquerra política han treballat per desmentir aquesta bombolla d'alarmisme sobre el fenomen de l'ocupació d'habitatges. Per exemple, a un article del diari Oponés del passat mes de juny s'explica que l'ocupació d'habitatges al 24 va afectar només el 0,06% de tot el parc immobiliari espanyol, que està format per 27 milions d'immobles. I a un altre reportatge d'aquest 8 de novembre amb dades dels Mossos d'Esquadra s'indica que enguany, entre gener i octubre, les ocupacions s'havien reduït més d'un 18% a Catalunya. De fet, al Vallès Occidental, una de les comarques amb més incidència, el 23 hi van haver 543 denúncies per ocupació. I a Castellà, la ràtio de 24 aportada pels Mossos d'Esquadra indiquen que hi va haver menys de 6 denúncies a la vila per cada 10.000 habitants. Però el que realment hauria de fer reflexionar és això. El 80% de les ocupacions són denunciades pels grans tenidors, els mateixos que especulen amb l'habitatge mentre la gent es deixa mitja vida per poder pagar un lloguer. I casualment, en plena onada de suposada preocupació sobre els ocupes, empreses de seguretat com Seguritas Directa o Prosegur, han vist créixer els seus beneficis milionaris un 80% en només uns anys. I és aquí on tot encaixa. En plena pujada de l'extrema dreta, Junts decideix tornar a inflar un discurs d'alarma completament injustificat. No és innocència, és una maniobra. Maniobra errada i molt perillosa. Potser porteu aquesta moció al ple per penjar-vos la medalla i captar l'atenció dels, malauradament, futurs votants al feixisme a la catalana, perquè si no, no s'explica. Cal fer alguna cosa amb les persones que delinqueixen de manera reiterada i sense aturador? Evidentment que sí, però no cal que Junts ens vingui a descobrir la sopa d'all. Això ja s'està treballant i no pas aquí. Ho fa el govern espanyol a nivell legislatiu i hi treballen cada dia policia i jutjats, aplicant la llei amb les garanties que pertoquen i amb la professionalitat que, com a mínim, se'ls ha d'exigir. La pregunta, però, és inevitable. Què hi guanyen vostès portant aquí un debat que s'ha de resoldre a Madrid? Per què convertir el ple municipal en un aparador de temes que no li pertoquen? La resposta és tan transparent com incòmoda, màrqueting polític i res més. I com que nosaltres no participarem d'aquest joc ni d'aquesta cortina de fum, des de la CUP votarem en contra de la moció. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. Per part d'Ara Toca, té la paraula Miquel Milanova, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. Bueno, fa un moment parlàvem de que estem a l'Ajuntament de Castellà, ara ja estem a Madrid, però sí que li dic amb el cor que parlant amb Mossos i els resultats que sembla que hi han, no perquè ho digui un científic, sinó pels resultats que diuen els Mossos, els temes amb multireincidència, sembla que a Barcelona comencen a donar una mica de fruits positius, de millora. Sí que amb el tema de l'ocupació és molt complicat, és un tema molt complicat, però sí que sembla que amb el tema de multireincidència pues, la cosa funciona. Nosaltres això els hi votarem a favor, però que dir clar també que aquí en el poble aquest, gràcies a Déu, aquesta problemàtica no la tenim. Gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Entrem en el torn de rèplica. Té la paraula el grup proposant, el portaveu Joan Juni, quan vulguis.
Gràcies de nou, alcaldessa. Res, només recordar que aquesta moció va per donar suport a les iniciatives legislatives de canvi en el Congrés dels Diputats. No va ni de Castellà ni de Catalunya, en general per tot Espanya. Res més.
Gràcies. Més intervencions? Doncs passem a les votacions. Aleshores, estem en el punt número 11, moció presentada pel grup municipal de Junts per Castellà i que porta pel títol moció per l'impuls de la tramitació de les modificacions legislatives sobre ocupacions i multireincidència. Vots en contra. Vota en contra l'Esquerra Republicana i la CUP. Abstencions. Vots a favor. Vota a favor l'equip de govern, Junts per Castellà i Ara Toca. Passaríem ara així, doncs, en el punt número 12, que és una moció presentada pel grup municipal d'Esquerra que porta per títol moció per la creació d'un espai infantil a la biblioteca Antoni Tor. Per la seva defensa té la paraula la regidora Susan Galí, quan vulguis.
Gràcies, bon vespre. Moció per la creació d'un espai infantil a la biblioteca Antoni Tor. Les biblioteques públiques són equipaments culturals de proximitat i un element clau de cohesió social. La seva missió és garantir l'accés universal a la informació, fomentar l'hàbit lector i oferir espais de trobada oberts i inclusius per a tota la ciutadania. En aquest sentit, els infants constitueixen un públic prioritari. Diversos estudis i experiències mostren que l'hàbit lector i la vinculació amb les biblioteques s'inicia a les primeres edats i que els espais específicament dissenyats per a ells afavoreixen la descoberta del plaer de llegir, la socialització i el desenvolupament cognitiu. Castellà del Vallès, amb 25.423 habitants, segons el padró municipal de l'1 de gener de 2025, és un municipi de mida mitjana, però amb una població suficient per a justificar serveis bibliotecaris adaptats a les famílies i als infants. El 2024 es van comptabilitzar 3.376 infants en la franja d'edat d'entre 0 a 14 anys. Tot i això, actualment no existeix un espai adequat per a infants dins la biblioteca municipal Antoni Tort. La zona infantil està obsoleta i dificulta que les famílies puguin gaudir plenament del servei, així com ensenyar hàbits de lectura, la cura i estima pels llibres i adquirir el costum del silenci i la concentració. Avui en dia, moltes famílies se senten incòmodes quan hi van amb nadons o amb infants que encara no tenen la capacitat cognitiva per entendre les normes de silenci d'un espai com la biblioteca. Tanmateix, per aprendre-les, cal que hi puguin accedir amb naturalitat en un entorn segur i acollidor on no se sentin que molesten. A més, cal tenir en compte que les mares amb nadons constitueixen un col·lectiu vulnerable, que sovint no disposa d'espais adequats en equipaments públics. Aquesta mancança contribueix a situacions d'aïllament social i a una menor participació comunitària. Creiem fermament que la creació d'un espai adequat a la biblioteca pot esdevenir un element de suport a la lactància materna, afavorint el benestar de les mares i dels nadons i esdevenint alhora un refugi clau per a la salut mental i un lloc de trobada amb altres dones que es troben en la mateixa situació, fomentant així la cohesió i el suport mutu. Per tot això, es considera necessari habilitar un espai infantil propi a la Biblioteca Municipal Antoni Tort amb característiques adequades, com la insonorització o separació acústica, per garantir que el gaudi dels infants no interfereixi amb la concentració de la resta d'usuaris. Mobiliari adaptat a les diferents edats, còmode i segur, amb taules, coixins, seients, butaques i prestatgeries accessibles. Oferta cultural específica per a infants, centrada en el foment de la lectura i activitats educatives. Presència limitada i adaptada a dispositius digitals, per tal de fomentar la lectura, la creativitat i el joc tranquil. Presència de personal bibliotecari, informació i sensibilitat per atendre el públic infantil i les famílies. Espai adequat per a la lactància i la criança de nadons, confortable i respectuós amb les necessitats de mares i famílies. Participació en el disseny de l'espai, incorporant tant la veu del personal bibliotecari com de la ciutadania. Famílies, associacions, entitats educatives, per definir els plànols i objectius específics de l'espai infantil. A més, cal destacar que el Pla d'Acció Municipal 2023-2027 de Castellà del Vallès recull, entre els seus objectius, la millora del servei de la Biblioteca Municipal, ampliant l'horari en període d'exàmens, fent activitats als nous espais i potenciant la lectura entre joves i infants, així com garantir i millorar el nivell de vida dels infants i de les seves famílies. La creació d'un espai infantil propi a la Biblioteca Antoni Tort s'alinea plenament amb aquests objectius i n'és una concreció pràctica i necessària. Aquest projecte no només respon a una necessitat funcional, sinó que contribueix a reforçar la biblioteca com a espai cultural de referència, així com a refugi climàtic adaptat a totes les franges d'edats i alineat amb les recomanacions de bones pràctiques bibliotecàries. Per tots aquests motius, proposem al Ple de l'Ajuntament de Castellà del Vallès l'adopció dels següents acords. 1. Habilitar un espai infantil específic a la Biblioteca Antoni Tort amb les característiques adequades per al seu ús. 2. Incorporar elements d'insonorització o separació acústica. 3. Renovar el mobiliari adaptant-lo a les diferents edats i actualitzar la selecció de materials i llibres infantils. 4. Adequar un espai confortable per a la lactància materna i la criança de nadons. 5. Limitar la presència d'ordinadors i dispositius digitals a l'espai infantil, garantint-ne un ús educatiu i controlat, orientat a la lectura digital, la recerca d'informació i activitats culturals, evitant-ne l'ús lúdic o distractor. 6. Impulsar un procés participatiu amb el personal bibliotecari, les famílies i les entitats del municipi per concretar el disseny i els objectius específics de l'espai infantil. 7. Augmentar el personal bibliotecari amb formació específica en atenció al públic infantil i dinamització lectora. 8. Promoure activitats i dinàmiques que fomentin l'hàbit lector, la cura dels llibres, el respecte al silenci i l'accés a la cultura. I 9. Elaborar un pla tècnic i pressupostari que concreti el calendari i els recursos necessaris per a la creació de l'espai infantil. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Per part de l'equip de govern, farà la defensa de la nostra posició la regidora d'Infància, donat que fa molta referència a l'etapa infantil i, per tant, té la paraula la tinent d'alcaldessa Anna Riera, quan vulguis.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Abans de començar, m'agradaria fer una reflexió en veu alta. Pel que fa referència a la moció de la Vallesana, nosaltres no us hem portat cap esmena i hi ha hagut silenci. En aquest cas, s'han apuntat moltes esmenes i el silenci ha estat el mateix, només una miqueta a tall de reflexió. Per tant, voldria començar explicant que hem intentat treballar aquesta moció amb voluntat d'entesa, des de la regidoria de Cultura i d'Infància, ajustada a la realitat actual de castellà. Però malauradament no ho heu acceptat en cap mena d'esmena. No només això, la resposta que ens heu fet arribar nega totes les vies que plantegem per poder votar a favor i construir un acord sòlid. Per tant, permeteu-me que sigui més clara. Nosaltres vam afegir el següent acord a la moció per tal d'arribar a una bona entesa, que era el següent: impulsar una alternativa específica a la franja de 0 a 3 anys a la ludoteca, aprofitant les obres de millora que estan a punt d'iniciar-se, incloure la instal·lació d'un mobiliari adaptat i l'adequació d'un espai pensat expressament per donar resposta a les necessitats pròpies dels infants d'aquestes edats i de les seves famílies. Sobre aquesta proposta, vostès dieu que no és un espai bibliotecari. Evidentment que no, perquè no ho plantegem com un espai bibliotecari, sinó com una solució específica per a la franja de 0 a 3 anys. Una franja que té unes necessitats totalment diferents a un infant de 10 a 14 anys, per exemple. Un infant de 0 a 3 anys, la ludoteca, creiem que és un espai natural i pedagògic que millor respon a aquesta etapa. No estem posant un pegat, estem oferint la millor alternativa possible, digna, coherent i educativa. A més, les obres que estan a punt d'iniciar-se a la ludoteca ja preveuen millores que encaixen perfectament en aquesta proposta. Espai per la lactància, espai tranquil de criança i mobiliari adaptat. Senzillament, aprofitar aquesta oportunitat és sumar. Sobre el personal, el pressupost de l'any 2026, que vostès van votar en contra, ja contemplava l'augment de la plantilla de la biblioteca. I això no és una opinió, és un fet. Per tant, mantenir l'emoció que cal augmentar personal com si no hagués res fet no és rigorós. Per això es van proposar adaptar aquest punt i tampoc ho heu volgut considerar. Sobre la participació i el procés de treball, reclameu constantment taules de treball i processos participatius. Us anem respectat aquest punt. Però sorprenentment, tot i que la moció reclameu participació, heu rebutjat les esmenes. Sobre la realitat física de la biblioteca. La biblioteca és la que és, amb els metres quadrats que té. No podem inventar espai ni fer desaparèixer parets. I nosaltres no retirarem ni la sala d'estudi ni la sala de presentacions. I tampoc convertirem l'espai infantil en un espai tancat ni aïllat. I repetim, la franja de 0 a 14 anys no és homogènia. Les necessitats d'un nadó no tenen res a veure amb la d'un infant de 10 a 14 anys. Per exemple, segon de l'ESO, perquè us en feu una mica la idea. Per atendre concentrar-los tots en un únic espai és poc realista i gens funcional. Per tant, nosaltres treballarem per una mirada de futur, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, per buscar solucions estructurals a mitjà termini. Això sí que és mirar endavant. Però mentre això no arriba, cal donar respostes realistes i efectives, no construir idees que no es poden executar. Per tot això, les nostres esmenes no són un vot en contra de la vostra moció. És una manera d'adaptar la realitat de castellà i evitar aprovar un text que genera expectatives impossibles amb recursos i espais actuals. Com que no heu volgut incorporar ni tan sols un sol punt dels que us vam proposar, lamentablement el nostre vot serà en contra. I malgrat això, nosaltres seguirem treballant intensament per la cultura, pels infants, per la lectura, per les famílies i per tota la comunitat educativa, com hem fet fins ara. Moltes gràcies.
Gràcies, regidora. Per part de Junts, té la paraula la seva regidora Olga Arpal, quan vulguis, Olga.
Gràcies, alcaldessa. Bona nit. A veure, per començar, en primer lloc, volem agrair la presentació d'aquesta moció perquè parteix d'una preocupació que compartim: millorar el servei de biblioteca i garantir que les famílies, especialment les que tenen infants petits, disposin d'un espai adequat per a la lectura. A Castellar hi ha moltes famílies joves i és cert que l'actual espai infantil és limitat, ja que només hi ha cadires per 12. Per tant, la motivació i el fons de la moció ens semblen positius. Ara bé, també hem de ser realistes en la situació del municipi. Disposem d'un únic edifici de biblioteca de 800 metres quadrats i aquest no disposa de més metres addicionals per habilitar una sala infantil separada i insonoritzada, com es demana a la moció. Confiàvem que hi hauria una entesa mínima per adaptar la moció a la realitat del municipi, creient que la política municipal requereix ser flexible, escoltar i trobar punts de trobada, sobretot que no, quan no es malmet l'objectiu principal. Així, doncs, compartim la intenció, però no podem votar afirmativament una moció que no s'ajusta al que el municipi pot assumir tècnicament. Ara, si sou capaces de treure metres d'algun lloc, doncs votaríem a favor. Però com això serà complicat, el nostre vot serà l'abstenció. Gràcies.
Gràcies, regidora. Per part de la CUP té la paraula la regidora Marga Uncins.
Gràcies de nou. Bon dia. Des de la CUP hi votarem a favor perquè el que planteja aquesta moció és tan evident que fa gairebé vergonya que haguem arribat fins aquí sense tenir-ho resolt. Castellà necessita un espai infantil digne a la biblioteca. Punt. Les biblioteques públiques són eines de democratització cultural, no decorats. I si volem que la biblioteca sigui realment un espai de cohesió, cal que hi puguin entrar totes les criatures, tots els ritmes, totes les famílies, també les que venen amb nadons, també les que no poden garantir el silenci perfecte, perquè, per aprendre, primer cal sentir-se benvingut. La situació actual és clarament insuficient. Una zona infantil obsoleta exclou, desanima i trasllada un missatge molt perillós, que la cultura és només per qui sap comportar-se com toca. Nosaltres no volem biblioteques que exclouen, volem biblioteques que eduquen, que acullen i que permeten créixer. I també volem dir una cosa ben clara. Les mares amb nadons no poden continuar sent les grans oblidades dels equipaments públics. Un espai de lactància i criança no és un luxe, és una qüestió de salut i de drets. Així que sí, volem insonorització, mobiliari adequat, personal format, processos participatius reals i volem una biblioteca que tracti infants i famílies com a ciutadania de ple dret. Votem a favor perquè aquest projecte és cultura, és educació, és feminisme i és cohesió comunitària. I perquè una biblioteca que deixa fora part del poble deixa de ser biblioteca.
Gràcies. Doncs entrem en el torn de rèplica. Per tant, el grup proposant... Sí, com en vulguis.
Bé, primer de tot, gràcies a la CUP per aquesta intervenció. S'agraeix després d'haver escoltat tot el que s'ha escoltat avui aquí, no només amb aquesta moció, sinó amb mocions anteriors, que a una se li acaba ja, bueno, les esperances... Aviam, primer de tot, dir a l'Anna Riera que, si us plau, no menteixi, és a dir, no hi ha hagut silenci, això és una mentida que acaba de dir vostè aquí en aquest ple. Se'ns va presentar unes esmenes i nosaltres li vam contestar perquè no admetíem aquestes esmenes, o sigui, de silenci no n'hi ha hagut. I és més, vam deixar obert que si es volia... proposar alguna cosa més o arribar a alguna entesa, seguíem oberts. La qüestió és que el Partit Socialista va presentar una esmena, però el que més va fer va ser demanar que eliminéssim dos punts molt importants d'aquesta moció, que una és ampliació del personal bibliotecari, perquè ja s'incorpora al gener una persona insuficient, ara diré dades, i per això creiem que és important que aquest punt havia d'estar en la moció, i després també ens treien el primer acord de la moció, que era habilitar un espai infantil específic a la Biblioteca Antoni Tort amb les característiques adequades per al seu ús. És a dir, aquest punt és ni tan sols diu que ha d'estar insonoritzat 100%, és a dir, ens volien treure a habilitar un espai infantil específic a la Biblioteca Antoni Tort amb les característiques adequades per al seu ús. Llavors, aquest punt, com pot entendre, és el cor de la moció i no el podíem per res treure'l, perquè llavors aquesta moció perd tot el sentit de per què l'hem presentat. Per què no retirem, per què no volíem retirar tampoc a augmentar el personal bibliotecari? Perquè vostès estan dient que al gener s'incorpora un professional, és a dir, que passaríem d'actualment tenir 3 professionals més un conserge a la Biblioteca Antoni Tort a tenir 4 professionals més un conserge a la Biblioteca Antoni Tort. Quan, segons els estàndards de Biblioteca de Catalunya publicats per la Generalitat, diu que amb una recomanació de 20.000 habitants, de 20.000 habitants, no 25.000, de 20.000 habitants ja hi haurien d'haver-hi 7 professionals pels habitants que som a Castellà del Vallès. Entengui que no volem rebutjar l'augment de personal, perquè ja estem per sota des del 2005 que vam arribar a 20.000 habitants. És a dir, que aquesta incorporació al gener la celebrem, vam estar molt contents quan estàvem negociant pressupostos, però en volem més perquè així ho diuen els estàndards de la Biblioteca Pública de Catalunya. No ho diem només nosaltres. I amb 25.000 habitants que som ara, hi hauria d'haver-hi un mínim de 7 persones professionals. Llavors, el tema de l'alternativa que ens proposava, que era un espai a la ludoteca amb aquestes reformes que jo m'he mirat els plànols, està molt bé. Aquest espai, aquest petit espai, que a més està delimitat com a espai de calma, és un espai integrat dins de la ludoteca que no té cap tipus de connexió amb la biblioteca, és a dir, és un espai que no té res a veure amb la biblioteca. I vostè diu, no és el mateix la franja d'edat, de 0, les necessitats, a 14 anys. Evidentment que no. Però per què totes les biblioteques públiques de Catalunya tenen un espai infantil que abarca aquesta franja d'edat? I conviuen. I cregui'm que hi he anat a moltes. I conviuen. I a més, tu no tens una criatura de 0-3 només. Bueno, algunes persones sí, però hi ha persones que tenen criatures de 5 anys, una de 2, una de 7. És a dir, aquest espai que proposen, en tot cas, seria una biblioteca, que hi ha biblioteques que ja en tenen i que està molt bé, que és, a part de la zona infantil, una biblioteca que se'n diu. Però la ludoteca, a més, s'hauria d'entrar per pagar, perquè actualment a la ludoteca tu entres pagant i amb uns horaris que no són ni molt menys el que abarca una biblioteca. No ho són, és que m'estaven proposant una cosa totalment diferent, que celebrem que es pugui fer aquest espai. I estic totalment d'acord, però no és el que demana la moció. Així que, sobretot, el que hauríem d'intentar és no mentir en què hi ha hagut silenci, perquè ho hem argumentat molt bé i l'hem traslladat. Gràcies.
Molt bé. Doncs li torno a tenir la paraula a la regidora de Som de Castellà, la Anna Riera, quan vulguis.
A veure, jo de mentides no n'he dit ni una. És a dir, ens vam posar en contacte amb vostè, li vaig proposar les nostres esmenes. L'últim punt era passar-lo al primer, perquè entenem que no es pot començar la casa per la teulada. Primer s'ha de fer un estudi i després s'ha d'habilitar un espai. Nosaltres, la nostra proposta, per tant, tercera esmena, la nostra proposta era la que li acabo de dir, la d'aprofitar les obres d'inici de la ludoteca per oferir aquest espai d'aquesta franja d'edat de 0-3 i dir que el personal que en un futur hi ha d'anar-hi, eliminar-la, perquè ja era un fet. I vostè em va dir que no acceptava aquestes esmenes. Per tant, jo de mentida no n'he dit de cap i estic ben tranquil·la. Per tant, ho tornaré a dir molt clar, per no sé si m'has sentit o no m'has sentit. Les nostres esmenes no desvirtuaven la moció, només l'adequaven a la realitat física i tècnica de Castellà. I no heu volgut acceptar-ne ni una. I ho torno a dir, jo no he dit cap mentida. No m'heu acceptat cap de les esmenes que li vaig proposar. Ens demaneu participació i tampoc no l'heu acceptat. Respecte a l'espai 03 de la ludoteca, no és un pagat. És una solució perfecta per a aquesta franja d'edat, que no té res a veure, ho torno a dir, amb infants de 10, fins i tot de 14 anys. I aprofitar les obres que comencen és la manera més eficient i responsable de donar resposta a aquesta necessitat. I no tancarem la zona d'infants, perquè no és funcional ni adequat. Per tant, votarem en contra, li torno a dir. I alhora continuarem treballant, com sempre, per millorar el servei i per planificar de la mà de la Diputació solucions reals. I referent al punt 8, vostès proposaven promoure activitats i dinàmiques que fomentin l'hàbit lector, la cura dels llibres, el respecte al silenci i l'accés a la cultura. Doncs deixeu-me que es doni 4 números, pel públic que està aquí i els oients que m'estan escoltant a casa, sobre les activitats i els usuaris infantils que s'han portat a terme a la biblioteca al llarg, a tall d'exemple, de l'any 2024. Visites escolars, perquè sembla que no fem res. Visites escolars 73, 1.714 alumnes, entre els quals escoles bressols, alumnes de secundària. Hores del conte infantil, 12 sessions, amb 357 assistents. clubs de lectura, 12 sessions, dels quals 98 assistents, 4 clubs de la franja de 9 a 11 anys i un club de 12 a 14 anys, exposicions 10, destinades a públic familiar infantil, altres activitats 7, destinades també a públic familiar i familiar infantil, sala d'estudi, 408 hores de servei, fora de l'horari habitual de la biblioteca, amb un total de 1.360 usuaris. Per tant, i després d'analitzar en detall totes aquestes dades de la biblioteca referents a l'ús i a la participació infantil i juvenil, queda clar que el servei funciona amb una intensitat i una qualitat molt elevada. Tot plegat és possible gràcies, evidentment, a l'equip de professionals que tenim, que treballa amb rigor i compromís i que dona una resposta excel·lent als infants, joves, escoles i ciutadania en general. De fet, moltes biblioteques de municipis més grans voldrien tenir la nostra activitat i qualitat de servei. Però tot i així, com us he comentat, des de les regidories d'Infància i Cultura vam voler presentar-vos unes esmenes pensades, treballades i ajustades, ho torno a dir, a la realitat d'espais i serveis de castellà i no les vau voler acceptar. Per tant, nosaltres continuarem amb aquesta línia, amb dades, amb criteri, amb la mirada posada en les necessitats reals i amb la convicció que la biblioteca és un servei essencial que ja destaca per la seva professionalitat i la seva activitat. I continuarem fent-ho amb la voluntat de millora i de col·laboració. Gràcies.
Gràcies, regidora. No sé si hi ha més paraules. Doncs així entraríem en el darrer torn de rèplica i té la paraula la regidora Susan Galli, quan vulguis.
Mira, en una cosa estarem d'acord, que és que l'espai és el que és i l'espai està molt per sota del que com a habitants de Castellà hauríem de tenir. Això és un fet, i això és un fet que realment crec que saben des de fa molt de temps. Crec que, bueno, de moment fa 20 anys que sembla que han ampliat una miqueta aquell espai, no?, per arribar als 800 metres quadrats, quan hauríem d'estar a uns 1.700 metres quadrats. La zona infantil hauria d'estar a uns 310 metres quadrats i estem a escassos 140 metres quadrats. Vull dir, és veritat, però això ja és una cosa que s'haurien de fer autocrítica. Per què estem amb aquests serveis bibliotecaris molt per sota del que hauríem d'estar? Una altra cosa que podríem treballar, si volen. Però el que actualment passa és que les famílies i els infants no volen anar a la biblioteca. O sigui, com a voler, volen anar-hi. Però cada cop que hi van, se senten que molesten. I això ho podeu preguntar a les famílies. I, de fet, els mateixos treballadors ho saben. I estic completament d'acord amb una altra cosa, que és que si la biblioteca dona els serveis que dona, és gràcies als treballadors que hi ha allà. Perquè no sé ni com ho fan. Perquè, per exemple, m'estàs donant dades de totes les sales d'estudi. Sales d'estudi a baix, apartades, que no poden controlar perquè no tenen professionals per controlar aquells espais. I m'has parlat també de totes les activitats que s'hi fan. Ho sé, ho sabem, i molts usuaris han marxat d'allà perquè aquestes activitats són incompatibles amb una sala d'estudi, amb un lloc de lectura. Si us plau, parleu amb col·lectius que hi van cada setmana, que hi sent sempre i que tenen nadons i criatures, no només nadons, criatures. M'està parlant? És que ara em despistes si em parles, perquè no t'entenc.
No, perdona, la paraula la dono jo, si no li dono la paraula és que pots parlar tu.
Bueno, llavors, que no han volgut les esmenes? Clar que no han volgut acceptar les esmenes, perquè una era retirar flagrantment que no demanéssim més professional, el continuarem demanant. I és que el continuarem demanant una vegada i una altra i els cops que faci falta. Aquesta no la retirarem. I presentar-me un espai annex de 0-3 que no abarca ni una mil·lèsima dels 0-14 anys, que no és ni biblioteca, que si m'estiguessis parlant d'una biblioteca, que ja, insisteixo, hi ha moltes... Bueno, moltes no. Hi ha algunes biblioteques que ho tenen, que sempre, em sembla un espai xulo, que és a part de zona infantil, però és que ni això. M'està plantejant un espai que ara han decidit fer les obres de la biblioteca, mira, doncs aquest espai podria passar quan? En quin horari? En quin servei? A més, els infants que hi van allà i les famílies que hi van allà no tenen accés a tot el fons bibliotecari. No hi tindrien accés. O sigui, no té res a veure amb la moció que nosaltres presentem. I que sí, que l'espai és el que és. I vostè em diu que m'han presentat esmenes treballades. On està l'estudi que em demostra que allò no es pot insonoritzar? On està l'estudi que em demostra que no podem arreglar aquest espai? On està? És que hem comentat que no volem tancar els nens, però si la majoria de biblioteques el que tenen precisament és un espai infantil que està insonoritzat i normalment acostuma a ser de cristall perquè hi hagi igualment la sensació d'amplitud, però ara està dins de la biblioteca.
Ja. Sí? Vale, doncs torna
ja només per... Perdona.
Té la paraula, regidora.
Només per acabar, diverses cosetes. Jo també he visitat diferents biblioteques i conec molt bé que és una biblioteca, no només vostè. Jo també tinc un fill, no només vostè té un fill, i jo també he anat a la biblioteca amb el meu fill quan era petit, no només vostè. És a dir, que aquí jo crec que hi ha pares i mares que són usuaris de la biblioteca tant actualment com anteriorment, perquè sembla que els que tinguem fills majors de 20 anys no haguem sigut mares i no haguem tingut coses. O sigui, aquí jo crec que s'estan barrejant moltes coses. Jo he sigut usuari de la biblioteca amb el meu fill com moltes d'altres persones aquí. Vull dir que, i per portar una opinió diferent a la seva, no per això m'ha de gesticular ni potser en algun moment cridar d'alçar la veu. Ho torno a repetir, per si no li ha quedat clar. Ens heu demanat diàleg i li hem ofert. Us hem presentat esmenes responsables, realistes i consensuades, amb equips tècnics. L'equip tècnic d'urbanisme ens va dir que no podem tancar la biblioteca, doncs perquè té unes característiques que no la tenen d'altres biblioteques. Aquí a Castellà té un edifici i no el podem aïllar, no podem tancar com si fos una peixera. La ludoteca és la millor opció per als infants de 0 a 3 anys i dir que és un pagat no és entendre les necessitats d'aquesta franja. La biblioteca no té més metres quadrats i no reconvertirem les sales que tenen altres usos en aquests moments indispensables. No podem aprovar un text que no reflecteixi la realitat ni les possibilitats del nostre municipi. Per tant, el nostre vot és en contra i continuarem treballant, com sempre, per fer millores reals i no per titulars. I sap què passa? Que no farà, per molt que vostè m'ho digui, no farà que jo canvi el meu punt de vista, perquè tothom tenim dret a pensar diferent i això no em farà canviar d'opinió. Perquè vostè demana espais de treball i consens, però quan el nostre criteri no coincideix amb el seu, sembla ser que ja no és vàlid. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs... demana la paraula? I acabem, eh? Última paraula.
No entenc en quin moment de tot el que he dit s'ha interpretat que la gent que ha tingut fills abans no ha anat a la biblioteca o no és vàlid la seva opinió. El tema gesticular és que tinc una persona que m'està parlant i llavors m'estava confonent quan jo intentava exposar una opinió, d'acord? Cridar, no sé en quin moment he cridat. Dit això, perquè és que s'estan fent unes acusacions que jo no entenc, ja no sé què més volia dir. Ja està.
Pues molt bé. Doncs si ja no sap què més dir, ho deixaríem aquí. A mi sí que m'agradaria aclarir només dues coses. Quan parlàvem de personal, que quan s'ha fet l'ampliació a la sala d'estudi d'horari, ha anat acompanyat d'una contractació d'una persona a més del personal que hi havia perquè cobrís aquestes hores. I després una altra segona cosa que jo crec que s'ha de tenir memòria històrica, no? I per això tenim la regidora, i recordar que aquest Ajuntament a l'any 2012, donada la seva situació econòmica tan delicada, diguéssim, va entrar en un pla d'ajust per 10 anys. Aquest pla d'ajust, perquè no us conegui, implicava no poder incrementar personal, a part d'altres mesures. Això era una condició del govern central que hi havia en aquell moment i que a canvi d'això es va fer un refinançament del deute i per tant hem passat de tenir un deute que era el 80% al que tenim actualment. Això què implica? Que aquest Ajuntament ha estat sense poder incrementar recursos humans 10 anys, des del 2012 fins al 2022. I a partir del 2022... any rere any, malgrat que alguna vegada en algun ple algú ha qüestionat si era necessari posar tants diners en el capítol 1, aquest Ajuntament ha anat incrementant la partida de personal i s'han vingut creant diferents places, entre elles, per exemple, policia. Aleshores, per aquest pressupost que vostès van votar en contra, també incorporava una partida d'increment de personal per crear places. Entre elles, entre alguna d'elles, el càlcul estava una persona més a biblioteca. I perquè després no digueu que diem mentides, jo crec que la regidora no ha dit en la seva intervenció que la persona s'incorporarà al gener. El que ha dit és que al gener entra un pressupost en vigor que contempla aquesta quantitat de diners i, per tant, s'hauran de fer els processos, les bases, i acaba de definir si és una persona a la que va a biblioteca, són dos, fem un policia, fem dos, això ho haurem de definir. Però ho volia aclarir perquè a vegades les coses no es passen. I a més, una altra cosa important, a partir del 2022 han anat creant places de forma recurrent, però sempre amb la limitació que posa l'Estat. Hi ha una limitació, que hi ha una taxa de reposició establerta i que, per tant, no podem crear tantes places com ens agradaria. I crear de cop, malgrat tinguessin capacitat de pagar-les, que això seria un altre tema, no es podrien crear tantes places com nosaltres volguéssim, perquè això està marcat per l'Estat. I aquestes consideracions jo crec que són importants tenir-les en compte per poder prendre, tenir opinió. Dit això, passem a les votacions i, per tant... Ai, perdó, que l'he apagat. Anem al punt número 12, que és la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra i que porta per títol moció per la creació d'un espai infantil a la biblioteca Antoni Tort. Vots en contra, vot en contra l'equip de govern, abstencions al grup de Junts i vots a favor, Esquerra Republicana, la CUP i Ara Toca. Passaríem doncs a l'última part d'aquest ple, que és el plecs i preguntes. Veig en l'ordre del dia, i cosa que no m'he fixat abans, que està primer posat la pregunta que requereix resposta en el ple, perdó, al revés, està posat els precs i després la pregunta. Jo, si voleu, em semblava com més endreçat fer primer la pregunta que requereix resposta i després ja fem els precs que no requereixen resposta. Si us sembla bé, el secretari em diu que no hi ha problema, per tant, donaríem la paraula a la regidora de la CUP per formular la pregunta.
Gràcies, bon dia. És cert que es vol asfaltar el camí entre Can Cadafalc, l'Alzina Balladora i Castellà? Si és que sí, quin és l'objectiu i qui ho paga?
Bé, doncs...
Doncs no és cert, aquesta no és la voluntat. En cas que en un futur es realitzin treballs de manteniment del camí, seran en trams de titularitat pública i, òbviament, amb recursos públics.
I ara, si vol passar a la lectura del primer prec.
Sospitem d'irregularitats en la declaració d'activitats i béns que hi ha a la web i voldríem que es pogués comprovar que tot sigui correcte.
Prenem nota. Segon prec.
El clima ens té acostumades, cada vegada més, a episodis violents. Des de la CUP demanem que el comitè d'emergències es reuneixi a primera hora del matí. Reunir-se a les 8 o a les 9 no és a primera hora del matí. A les 8:35, és quan es va activar Inuncat la darrera vegada, molts llocs de treball i els centres educatius ja estaven oberts i treballant. La vegada anterior no vam saber res fins a 9:15. En una emergència, el comitè s'ha de reunir abans que comenci l'activitat al municipi o fins i tot el vespre abans, com ha fet Sabadell davant d'alguns episodis. També demanem que les mesures que es diuen des d'aquest comitè siguin ben clares. Dir que els centres educatius tinguin flexibilitat en l'horari d'entrada és traspassar tota la responsabilitat a les famílies i als mateixos centres. Creiem que és l'Ajuntament qui ha de prendre la responsabilitat i donar una instrucció directa.
Prenem nota. I ara, tal com hem dit en Junta de Portaveus, des del grup municipal també farem un prec.
Recentment, el grup municipal de la CUP ha publicat a xarxes denunciant que la nova rotonda de la B-124 s'està construint sense que hagi estat aprovada per aquest ple. Aquesta afirmació és completament falsa. El tràmit urbanístic necessari ha passat fins a 3 vegades per aquest plenari. La primera, en data 29 de novembre de 2022, amb l'aprovació inicial de la modificació puntual 7 del POUM. La segona, amb l'aprovació provisional en el ple del 26 de novembre de 2023 i la tercera el 27 de febrer de 2024, quan aquest plenari va verificar el text refós de la modificació en compliment a les condicions que va incloure la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità en data 11 de desembre de 2023, per a la seva aprovació definitiva, evidentment, en els tres plens amb l'assistència del grup municipal de la CUP. Així mateix, i a tall informatiu, en data 13 de maig de 2025, es va aprovar el projecte d'urbanització de l'àmbit delimitat per la modificació puntual número 7 del POUM, efectuat prèviament el preceptiu tràmit d'informació pública sense que es presentessin cap al·legació. No és la primera vegada que detectem l'ús de mitges veritats, omissions que acaben deformant la realitat o directament falsedats en les seves publicacions de xarxes. Aquest tipus de comunicació, volgudament simplificada i emocional, s'assembla perillosament al que acostumen a denunciar els patrons que fa servir l'extrema dreta per controlar el relat i per generar una indignació fàcil i absolutament artificial. Des d'un espai institucional com el nostre, això és inacceptable. El debat públic ja està prou erosionat perquè encara hi contribuïm amb pràctiques que confonen la ciutadania, rebaixen el nivell democràtic i intoxiquen l'opinió pública. La responsabilitat d'un grup polític és oferir informació completa i honesta, no reproduir eines que degraden el diàleg, encara que serveixin per obtenir més impacte a les xarxes. Amb aquest prec, doncs, demanem a la CUP que rectifiqui aquesta línia comunicativa, que revisi amb rigor allò que publica i que assumeixi que la credibilitat i la transparència no es poden sacrificar per guanyar visibilitat. Ens hi juguem tots la confiança de la ciutadania. Gràcies.
Doncs, fet aquest prec, haurien arribat al final del ple, no abans, sense recordar als assistents i a les persones que s'estan veient que el darrer ple de l'any 2025, el ple de desembre, serà dimarts, dia 16 de desembre, a la mateixa hora, a les 7 de la tarda. Bon vespre a tothom. S'aixeca la sessió.